Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Ciutat.
Molt bon dia, hola, què tal, com estem? Bon dia, bona hora, 10 i 4 del matí. Benvinguts a la ciutat d'avui dijous, 30 de gener. Una ciutat que avui rep el portaveu de la plataforma Preservem el Maresme. Millorar les polítiques de mobilitat i les infraestructures de la comarca és el seu principal objectiu, ara amb molta més feina que mai, després de les seqüeles que el temporal Glòria ha deixat aquí a la comarca. Conversem avui al nostre plató amb Antoni Esteban, d'aquí a uns minuts, en un dia avui en què també farem el sorteig en directe de 3 abonaments per 5 espectacles per gaudir de les funcions programades dins del cicle cultural que es fa a la Sala Mozart fins al mes d'abril. Les botigues associades a l'Associació de Comerciants han fet una campanya entre els seus clients i avui farem el sorteig aquí en directe a la ciutat. I a partir de les 11 farem tertúlia com cada dia, debatrem de temes de ciutat, avui amb el Josep Maria Granyó, amb la Maria Antònia Pujol, la Belén de Lózar, el Josep Maria Gallar i el Francesc Minyan. I avui acabarem la ciutat amb música de Phil Collins. Avui fa anys el naixement d'aquest músic anglès que ens ha donat moments boníssims amb la seva música, nascut tal dia com avui, l'any 1951. Salutacions a aquesta hora de qui us parla. El meu nom és Sònia Montanyola. Comencem fent cop d'ull a la previsió del temps amb el Quim Serra. Què tal, Quim? Bon dia.
Hola, molt bon dia. El temps, de moment, no ens ha de portar massa complicacions en aquesta recta final ja de la setmana. D'entrada, avui dijous, esperem alguns núvols, això sí, núvols alts i mitjans que estones taparan el cel, però que no esperem que arribin a deixar cap mena de precipitació i, sobretot, aquest matí, perquè la tarda serà més assolellada, si bé també començarà amb restes de núvols. Els vents, per la seva banda, bufaran fluixos aquest matí, també aquesta tarda, aquest matí bàsicament de l'oest-sud-oest, aquesta tarda giren cap a nord-est, sobretot a la costa del centre i del nord del Maresme, mentre que les temperatures avui pugen respecte a les d'ahir, han pujat les mínimes, i el mateix faran les temperatures màximes. De cara a demà, s'espera que es mantingui una jornada de temps estable i dominada pel sol a tot el Maresme, amb vents fluixos que bufaran de component variable amb predomini del Garbí a la tarda i la situació marítima que estarà, com avui, dominada pel marejol a tota la costa maresmenca. Les temperatures potser baixant una mica durant les hores centrals del dia perquè el vent bufarà més de Garbí, més que no pas de ponent, com avui, però vaja, en general continuarem amb un ambient suau i agradable a les hores centrals del dia. Pel que fa a la predicció, el cap de setmana, tant dissabte com diumenge, s'ha de mantenir la bonança, i no només això, sinó que les temperatures cada dia pujarien una miqueta més, sobretot diumenge amb un ambient molt i molt suau a les hores centrals del dia, màximes de 18, puntualment podrien arribar a fregar els 19 graus. Tot això amb vents molt fluixos i amb una situació marítima que es mantindrà molt tranquil·la, amb mar arrissada durant tot el cap de setmana a tota la costa maresmenca.
Molt bé, gràcies, Quim Serra. Si us heu de moure en vehicle avui per Calella, sabíeu que el carrer Sant Josep, entre el pàrquing Mercat 2 i el carrer Bruguera, està tallat fins la 1. També un tall al carrer Sant Josep, entre el pàrquing Mercat 2 i el carrer Bruguera, entre les 8 i les 5 de la tarda. Un tall al carrer Sant Claver, entre Sant Josep i Escoles Pies, fins les 7. Un altre tall de 24 hores per obres al clavegueram, al Granell dels Frares, entre la N2 i el passatge dels Agustins. Un altre tall de 24 hores al carrer Montoriol, entre Rierany dels Frares i Àngel Guimarà. I també un tall fins les 6 de la tarda al carrer Valeri Saleta, entre Amadeu i Indústria. I si heu de fer servir el transport públic, recordeu, usuaris de la R1, la línia de Rodalies que passa pel Maresme, que pels anys produïts pel temporal Glòria està interrompuda. La circulació de trens entre Malgrat de Mar i Masnet-Massanes. En veritat, però, servei alternatiu per carretera. Entre Mataró i Malgrat es poden produir retards que superen els 15 minuts. D'altra banda, demores que poden superar els 30 minuts a les línies R3 i R4, en aquest cas per avaria a les instal·lacions entre Arc de Triomf i Sant Andreu Arenal. Per avaria d'un tramvia, les tres línies del tram baix no circulen al tram Maria Cristina Zona Universitària, la resta de transport públic funciona amb normalitat. I a aquesta hora saludo, com sempre, la meva companya Naomi Esteve. Bon dia, Naomi.
Molt bon dia, Sònia.
Què diuen a comarca?
Doncs bé, comencem amb cara en temporals dels anys del Glòria, perquè els viveristes del Maresme han fet balanç dels anys provocats pel pas del temporal Glòria a la comarca amb unes primeres estimacions, atenció, primeres estimacions que ja superen els 2,5 milions d'euros per pèrdues. L'afectació, segons el gremi de viveristes, ha estat molt generalitzada a tot arreu, sobretot per l'efecte del vent, que ha provocat desperfectes en instal·lacions i també en cultius exteriors. La zona zero del temporal se situa a la conca de la Tordera, on el desbordament del riu va provocar danys que, segons els experts, són irreparables. És el cas, per exemple, de l'empresa Forinova, a Palafolls, que es veurà obligada a tancar i abandonar la finca. Els propietaris asseguren que és inviable tornar-ho a posar en marxa, ja que l'aigua els arribar al 1,8 metres d'alçada de dins dels hivernacles. La inundació va fer malbé tots els quadres elèctrics, tot tipus de material i maquinària, i es va endur per davant tots els costius, perquè clar, des de l'empresa diuen doncs, que mai haguessin imaginat que l'aigua superaria de llarg doncs, el metre d'alçada d'on estan col·locades les taules amb tots els cultius i les plantes. Llavors també una mica d'aquí ve de... La setmana passada molts ens preguntaven per què hi ha tants testos a les platges de Calella, també ho deien de Mataró. Doncs bé, ara podem posar no, una mica de... Sabem d'on venen d'aquests vivers, de, per exemple, Palafolls, que al desbordar-se el riu va arrasar, es van portar
totes les vivers.
I clar, van anar a parar al mar i del mar amb la llevantada doncs han arribat aquí a la platja de Calella.
Sí. Molts testos, eh? La veritat és que centenars. Certament. Sí.
Clar, de fet és això, si per arribar a les taules...
I tant.
Doncs bé, portem una mica la població del Maresme, avui us porto, perquè les darreres xifres oficials recollides a l'informe elaborat de l'Observatori Desenvolupament Local del Consell Comarcal indiquen que la comarca ha guanyat 4.866 persones al darrer any, unes xifres que representen un increment de l'1,09% davant el 0,9% registrat al conjunt català. En total, el Maresme té una població de 452.690 habitants. És el cinquè any consecutiu que registrem un increment de població més intens que el de l'any anterior. De fet, és la quinzena comarca que ha comptabilitzat un augment poblacional percentual més elevat i concentra el 5,9% de la població de Catalunya. Dels 30 municipis del Maresme, només Canet ha computat un lleuger descens de població. La resta ha sumat habitants, destacant per la seva intensitat el creixement de Caldetes, de Caldes Estrac, que és el municipi que té un increment més elevat i encapçala el rànquing. També són força destacables els increments de Dosrius, Sant Pol de Mar i Pineda de Mar. Aquestes variacions han fet canvia poc no, el mapa demogràfic d'aquí al Maresme. Per exemple, el 50% de la població maresmenca es concentra, el 50%, en 5 municipis que superen els 20.000 habitants. Són Mataró, Premià de Mar, Pineda de Mar, el Masnou i Vilassar de Mar. Aquests 5 municipis concentren el 50% del total de la població de tot el Maresme. Només Mataró, també, que ja plega el 28,33% del total dels habitants. Per tant, gairebé un 30% d'habitants els té Mataró. I el Maresme doncs, continua sent la quarta comarca catalana més poblada, darrere el Barcelonès, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat.
Molt bé. Alguna cosa més, Naomi?
Sí, un últim breu porto perquè avui Comissions Obreres celebra la seva assemblea sindical oberta del Maresme, a Pineda de Mar. Serà un acte obert a la sala d'actes de Can Jalpí a 6:15 de la tarda, que està al carrer Sant Joan número 1 de Pineda de Mar. I en l'acte participaran Raquel de Aro, membre del Comitè de Comissions Obreres de Catalunya, i Lalo Plata, secretari general de Comissions Obreres del Maresme, Vallès Occidental i Osona. Tots aquells que hi vulguin assistir doncs estan convidats, ja que és un acte obert.
Molt bé, Naomi, que tinguis un bon dia.
Igualment.
Fins demà. Adéu, bon dia. Si entreu al web radiocalella.cat i com a destacades, s'esgoten les existències de mascaretes a Calella per l'alarma del coronavirus. També la Glòria, el Glòria, el temporal que deixa danys a la comarca per valor de més de 40 milions d'euros i Joventut Artística, que vol més jovent al teatre. I fem una lectura de les portades de la premsa d'avui dijous. Diu el Punt avui a la portada, pressupost i eleccions. El president Torra veu insalvable la legislatura i anuncia que convocarà eleccions després que s'aprovi el pressupost. Diu que la legislatura no té més recorregut polític. I 3.070 milions més de despesa en pressupost. És el que titula avui a la seva portada el diari Avui. El periòdico també a la portada diu pressupostos i eleccions. A La Vanguardia llegim Torra dona per esgotada la legislatura, però es reserva la data electoral. I dels diaris que es publiquen al conjunt del país, diu El País a la portada que Torra anuncia eleccions sense data en una maniobra per guanyar temps, diu. I El Mundo que diu que Sevilla va demanar en va a Calviño i a Montero frenar les ingerències de Rivera. És el que diu la premsa d'avui dijous. Fem una pausa i avui al nostre plató el portaveu de la plataforma Preservem el Maresme, Antoni Esteban. Millorar les polítiques de mobilitat i les infraestructures a la comarca és el seu principal objectiu, ara amb més feina que mai, després de les seqüeles del temporal Glòria aquí al Maresme. Fem una pausa i parlem amb Antoni Esteban.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Prepara't. Amb InLingua ho tens fàcil. Nous cursos totalment subvencionats adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. Curs d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals. Curs amb titulació oficial i certificat de professionalitat nivell 1. Curs d'anglès B1. InLingua. Nous cursos totalment subvencionats adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. Inscripcions obertes. Més informació a InLingua. Carrer Bruguera 275 Calella o al web inlinguacalella.es.
Amb el suport de Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Servei d'Ocupació de Catalunya, Ministeri d'Empleo i Seguretat Social.
Finca City. Promocions, compra, venda, lloguer, pisos, cases, locals i tots els tràmits i serveis relacionats amb el món immobiliari. Finca City, passatge Mercè Rodoreda 6, Calella, darrere la farmàcia del carrer Balmes. Telèfon 93 769 36 62. I atenció a les jornades mensuals de portes obertes que organitza Finca City. Més informació al web fincacity.com.
No t'adormis i posa't en marxa, perquè el carnaval ja és aquí. I com cada any, les disfresses, les carotes i els complements del carnaval més variats els trobaràs a Establiments Folgado. Establiments Folgado, tot perquè el carnaval sigui més divertit i original. I atenció, preus especials pels grups i comparses de les rues de Carnestoltes. Establiments Folgado, carrer Riera 25, Calella, darrere l'Ajuntament. Tot per al carnaval. Disfresses, carotes, barrets i complements.
Ràdio Calella.
Segueix-nos, comparteix.
facebook.com/Ràdio Calella.
Twitter @Ràdio Calella TV. Participa.
RadioCalella.cat.
Interactua amb nosaltres. Ràdio Calella. Textos, àudios. 107.9. Fotos, vídeos.
Ràdio Calella Televisió. El grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Millorar les polítiques de mobilitat, les infraestructures a la comarca, és part de la feina de la plataforma Preservem el Maresme. Avui a la ciutat hem convidat al seu portaveu, que és un activista d'allò de raça, que és l'Antoni Esteban. Què tal, Antoni?
Hola, què tal? Molt bon dia.
Ara ho comentàvem a l'Antoni, no? Diu, jo sóc activista. Jo, i a més, d'una forma totalment altruista, no? Perquè vosaltres doncs, teniu un paper molt important, esteu molt implicats en la millora de les infraestructures i la mobilitat a la comarca,
però que us heu de treure de la vostra butxaca.
Sí, sí, o sigui, absolutament. La nostra economia parteix de les nostres butxaques, no de ningú més. No tenim subvencions, ni ajudes, ni res. Tot parteix de les nostres butxaques, que som els que realment econòmicament estem finançant a la plataforma des que va néixer.
Antoni, fes-me una diagnosi ara mateix de la mobilitat a la comarca i les infraestructures. En quin moment estem?
En quin moment estem? El 2005, més o menys. O sigui, vull dir-te que actualment portem 10 anys nosaltres a Preservem el Maresme lluitant per una sèrie de temes de mobilitat, de transport públic, bàsicament, infraestructures, peatges, etc. És els temes principals que tenim, a part de que des de fa 4 o 5 anys pues, vam crear una nova plataforma que era Preservem el Litoral, que es dedica precisament a intentar evitar el que ha passat ara i que desgraciadament ha passat perquè no se'ns ha fet cas en el seu moment. Llavors, nosaltres bàsicament el que ens dediquem és a treballar temes, ja et dic, de mobilitat, no? Que pacifica la Nacional 2, elimina els peatges, fer que funcionin rodalies, perquè rodalies, tots sabem que la RU famosa és la línia de ferrocarril que més incidències té a tot Catalunya.
I una de les més transitades de l'Estat.
La més transitada de l'Estat. Llavors, el que és increïble és que la Generalitat no posi fil a l'agulla i comenci a arreglar aquests temes, que són problemes del Maresme de fa molts anys, que s'han denunciat moltes vegades. Les conselleries sempre ens diuen sí, no us preocupeu, sí, no us preocupeu, creem la comissió d'això, creem la comissió de l'altre, i l'únic que fan és allargar els temes. Llavors, nosaltres el que volem és fets i no paraules, que comencin a treballar amb les necessitats reals del territori i que deixin una mica de costat el tema polític i es centrin en la gent, que és el que fa falta.
Qui és el responsable de que la mobilitat al Maresme i les infraestructures en clau de mobilitat estiguin en la situació que estan? Qui és el responsable? La Generalitat?
Home, la Generalitat té la titularitat de les autopistes i de la Nacional 2 del Maresme té la titularitat la Generalitat, ja no la té l'Estat des de l'any 2012. Per tant, l'única i exclusiva responsabilitat és de la Generalitat de Catalunya, de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat i del seu cap, el senyor Damià Calvet. És claríssim.
I quan vosaltres aneu allà i li dieu al senyor Calvet, estem com si estiguéssim al 2005, quina és la resposta?
Sí, ho estem mirant. És la frase típica, la culpa la té Madrid, i clar, la culpa la té Madrid.
No, la culpa la té Madrid? Jo t'ho pregunto, Antoni.
Home, pensem en una cosa. Hem votat a un govern, del color que sigui. S'ha escollit...
Parles de Catalunya o en aquest cas?
De Catalunya, de Catalunya. S'ha escollit un govern. Aquest govern s'ha escollit perquè governi. Pues per què no governa? No, que no tiri pilotes fora sempre en què la culpa la... Estem sentint lo de la culpa la té Madrid des de la primera època en què el Damià Calvet va ser conseller de Territori, l'any 2012, em sembla que va ser. Llavors la culpa sempre la tenia Madrid. Han passat 8 anys des de llavors. Ja potser va ser hora de que comencin a posar fil a l'agulla, començar a fer projectes que es tinguin viabilitat i que es facin, i no que tirin globus sonda com el Santivila quan es va marxar amb el famós carril bici per tot el Maresme, etc, que realment són això, globus sonda, que no serveixen per res, il·lusionen durant 5 minuts a la gent, però que realment quan la gent mira com es té que fer, com es té que finançar i el que es té que destruir, la gent diu parem una mica i repensem tots aquests temes.
Però potser sí que hi ha bona voluntat a l'hora de fer-ho, però potser quan s'arriba a la conselleria o una alcaldia, veuen que potser doncs, allò que es pensaven que era més fàcil potser no ho és tant, no?
Vale, estic d'acord, però no poden fer res, mai.
No, jo us ho pregunto.
No, és que la resposta és aquesta, vull dir, prometen moltes coses, arriben a l'alcaldia i després es donen compte que no es poden fer totes les coses, però algunes que es podrà fer. Portem des de l'any 2010 que no s'inverteix ni un sol euro a la Nacional 2 o a la C32, no, a la C32 Nord, perquè és d'Abertis, no és de la Generalitat. Mm. Però bueno, amb infraestructures, en arreglar aquests temes, amb rotondes, amb semàfors, tot això no ha quedat desaparegut, o sigui, és que actualment portem una sèrie d'anys en què no es fa absolutament, que no es governa, tenim un govern de la Generalitat totalment inoperant. Llavors, no sé, potser que agafin el pic i la pala, vinguin al territori, comprovin el que està passant al territori i intentin solucionar almenys els petits problemes que tenim la gent del Maresme. Vull dir que si tenim un forat davant de casa, que arreglin aquest forat. No fa falta que facin un edifici de 7 pisos, però aquells petits problemes sí que els arreglin.
Potser les seqüeles que ha deixat el temporal Glòria poden actuar com a punt d'inflexió i potser ara veuran doncs, quin és el problema que tenim aquí al Maresme en clau de mobilitat, d'infraestructures obsoletes?
Home, realment és, pot ser un punt d'inflexió. El problema que n'hi ha és que el que ha passat al tema del litoral és una conseqüència d'uns anys de desfeta totalment de política estructural de la Generalitat de Catalunya. S'han construït una sèrie de ports i equipaments que han destruït bastant el litoral de la costa. Aquests ports no compleixen la legalitat perquè no tenen una cosa que es diu bypass, que és una manera, és per on passa la sorra per sota dels ports que es tindria que construir, el que passa és que és car, i això permetria restaurar el litoral. Després s'ha construït a les rieres. Això és una autèntica barbaritat perquè l'aigua, la natura, és molt sàvia i torna a passar per on ha passat sempre, i si hi ha edificis doncs els portarà cap endavant i hi haurà inundacions. I després la barbaritat de la draga. Ara tots els ajuntaments estan demanant que vingui la draga per recuperar la sorra de la platja. Això és una autèntica bestiesa. És una autèntica bestiesa perquè tota la sorra que traiem i que posarem a les platges tornarà una altra vegada a marxar pel tema dels temporals, etc. I amb això l'únic que aconseguim és treure una barrera física que evitava que els temporals destruïssin moltes coses a la platja i, naturalment, carregar-se absolutament tota la flora i la fauna marina. O sigui, ens estem tirant pedres a sobre. Si deixem passar un parell de mesos, probablement es restaurarà gran part de la sorra que s'ha perdut.
De forma natural.
De forma natural, clar. Exacte. Llavors, demanar que vingui la draga a fer aquesta feina que fa la natura, nosaltres creiem que és molt, molt, molt electoralista.
Ha saltat el pont per on passa la R1, entre Tordera, Magrat i Blanes, en aquest tram, també un pont on passen vehicles. Les obres diuen 6-9 mesos, ja en parlarem, de si seran 6 o 9 mesos.
O 12.
O més, fins i tot, perquè s'ha de fer un pont.
Exacte,
de fer un pont. Què?
Bé, és la crònica d'una mort anunciada. Vull dir, el problema que n'hi ha, de fet, el Col·legi de Geòlegs ja ha dit públicament que es tindria que repensar el tema del litoral i es tindria que recuperar el litoral d'abans.
Bueno, de fet, els geòlegs han parlat molt clar i han dit aquesta línia s'ha de treure d'aquí.
Sí, el que passa és que econòmicament és inviable, aquest és el problema, perquè posar tota la línia de tren per la zona, per exemple, al costat de l'autopista, sí, és inviable pel cost de diners que té aquest tema, que és altíssim.
Malgrat ja s'havien fet una reserva de terreny, jo me'n recordo quan vam inaugurar la C32, que hi ha molts pobles ja van reservar uns terrenys al costat per una possible desviació de la via de l'ERM.
Sí, inclús, és que de fet al principi dels 2000, el 2003 o així, es va presentar un projecte de Renfe a 50 anys vista per posar el tren pel costat de l'autopista. I es va desestimar perquè era inviable econòmicament en aquell moment, no? Però també hi ha altres trens, com el famós tren orbital que anava de Mataró a Granollers. Estava planificat, estava pressupostat, estava tothom d'acord amb les expropiacions i tot. I va morir fa 5 o 6 anys el tema.
Ja, però estem parlant d'una R1 que, quan hi ha temporal, hi ha llocs on les onades es pateguen directament en el comboi.
Perquè està planificat fa 150 anys. Pensem en això, fa 150 anys les platges eren molt diferents, ara ens les hem carregat, i clar, l'aigua arriba fins a les vies. I què passa? Que si arriba fins a les vies s'enfonsa les vies que estan al costat de l'aigua. Llavors, bueno, tenim que plantejar un altre sistema de a on posar el tren, perquè tal com està actualment és molt difícil que es pugui mantindre 20 anys més.
Bueno, és molt difícil i molt perillós, perquè no oblidem que en el tren hi viatgen persones.
I viatgen moltes persones
moltes,
al Maresme.
Aquesta tren. Línia moltíssima.
Llavors, bueno, el que es tindria que fer, que és el que nosaltres venim proposant des de fa moltíssims anys, és seure en una taula, la gent entesa, i la classe política, perquè si només és la classe política tots seran interessos partidistes. I desgraciadament els interessos partidistes moltes vegades van en contra del territori.
Perquè quan us seieu en aquesta taula, entenc que vosaltres no hi teniu cadira?
La mesa de mobilitat, per ser el Maresme, no té cadira. La mesa de mobilitat és l'eina que té el Consell Comarcal on la classe política, només la classe política, negocia amb la Conselleria de Territori. Llavors, nosaltres no participem en això. Nosaltres participem en la taula anterior, que és el Comissionat de Mobilitat. Allà sí que parlem, decidim i proposem. De fet, teòricament, aquesta reunió que va haver-hi el dia 27 a la Generalitat, entre la Mesa de Mobilitat i la Generalitat, era la conseqüència de la reunió que havíem tingut amb el Comissionat de Mobilitat, que nosaltres vam proposar una sèrie de temes, perquè recordem que fa més de 2 anys que se li va presentar a la Generalitat un projecte de mobilitat del Maresme i encara no havia dit res. Ja han passat 2 anys, eh? I potser que s'ho mirin. O sigui, de fet, la resposta va ser presentar a la Generalitat fa 2 anys aquest projecte i a la setmana següent la Generalitat va presentar el seu projecte, sense haver-se mirat res del que havíem demanat nosaltres. No? Clar, lògicament ens vam enfadar i vam dir que volíem una resposta a aquell document. Aquell document, teòricament, s'ha parlat ara, el dia 27. No tenim
ara per què? Perquè hi ha hagut lo del Glòria?
No té res a veure. En principi, el comissionat de mobilitat va demanar a la mesa de mobilitat que demanés que què passava amb aquesta proposta que havien fet, perquè no havien respost. La seva resposta va ser el tren del Maresme, el tren del Maresme que baixi fins a l'aeroport. Genial. Aquesta proposta és nostra del 2015. Ara s'ha afegit al Consell Comarcal com si fos seva. És igual qui es porti la medalla.
La qüestió és qui arribi.
La qüestió és qui arribi. A nosaltres és igual, però la declaració del Maresme del 2015, el punt 6 o 7, ja consta això, de que volíem això. Bé, què li han contestat? Sí, perquè ho canviarem, posarem un enllaç, que no sé què. O sigui, vamos, igual que està ara. Amb una altra estació, però és el mateix que ja arribar a Barcelona, canviar de tren i buscar un altre
tren.
No és cap solució, és un parche. És com els 97 milions famosos que també reclamaven...
Volia preguntar, uns 97 milions que jo em recordo que el vaig entrevistar no fa pas massa setmanes per telèfon, parlàvem d'això, no? D'uns diners que havien d'arribar aquí a la comarca per invertir-los en infraestructures i que... no se sap on són.
No, la veritat és que l'any 2012, quan estava de ministra Magdalena Álvarez, va signar un acord de traspàs de la titularitat de la Nacional 2 a la Generalitat i es va arribar a un acord en el qual per fer una alternativa gratuïta a la C32 entregarien 400 milions d'euros a la Generalitat de Catalunya per invertir en el Maresme per mobilitat. Llavors van fer una primera partida de 97 milions que va entregar la Generalitat a l'any 2012. En 2012, el senyor Damià Calvet li vam preguntar on estaven aquests diners, perquè sabien que els havien rebut, i va dir que se'ls havien gastat.
En què? Però si eren per la mobilitat de la comarca...
Sí, però ens va dir que no tenien diners i que s'havien utilitzat. Que
potser ho van invertir... millores de...
No, em sembla ser que era... Ells van dir que en principi corria la veu de que era per vivenda social. La realitat és que estaven invertits en la línia 9.
En la?
Línia 9 del metro. Aquesta és l'última informació que teníem nosaltres. Ja. Però bueno, ens van dir que quan recuperessin aquests diners que els invertirien en el Maresme. Estem a l'any 2020.
Perquè aquests diners havien d'anar específicament
pel Maresme. Punt. Llavors, a la reunió que han tingut, la Generalitat li ha dit que ja se'ls havien gastat en inversions al Maresme. Bé, jo des d'aquí, ja ho he fet amb altres emissores de ràdio i diaris, jo demano a la Generalitat que ens faci arribar un llistat de les inversions que s'han fet amb aquests 97 milions. No solament que arribi un llistat, sinó que aquest llistat estigui documentat, perquè és molt fàcil escriure en un paper una sèrie de coses. Nosaltres el que pensem és que no s'ha invertit ni un euro aquí al Maresme. De fet, la prova ho tenim en com està la Nacional 2, com està tot, o sigui, el transport públic està fet una porqueria.
I el que ha passat amb el pont de la Tordera.
Aquest és un exemple.
Que clar, volem pensar que si hi hagués un bon manteniment del pont i una bona neteja de les lleres, de les rieres, etcètera, etcètera, potser no estaríem parlant d'aquest desastre ara, no?
El que passa és que això es traurà les puces de sobre la Generalitat dient que és culpa de DIF, que ells no tenen la culpa, perquè de Rodalies només tenen la logística, però no tenen el manteniment ni res, i no tenen cap partida pressupostària de l'Estat espanyol per mantindre tot això, que jo no entenc com accepten la transferència d'una sèrie de coses si no estan suportades econòmicament, però bueno, és el que dic, el govern té que governar, no sempre la culpa la té Madrid, que sí, que té molta culpa, però no té tota la culpa.
Entenc que el manteniment de les vies depèn de Madrid?
Sí, és Adif.
Yeah.
I Adif és Madrid, no és Barcelona.
Per tant, tampoc no fa la feina.
Vale, no fa la feina. Bueno, ara Adif va dir que arreglaria el tram de Cabrera
a
Mataró.
Sí, sí.
Bé, just...
Crec que ho estan fent ja, no?
Sí. Però que els costa 12 milions d'euros o no sé què, i va començar just uns dies abans del temporal. No? Bé, això ho tenia que haver fet fa molts anys. Vull dir, nosaltres també ho hem denunciat moltes vegades. Jo crec que tindríem que seure la gent que implicada amb el territori per diferents temes de mobilitat, transport públic, etc. parlar obertament, no políticament, sinó posar sobre la taula els interessos de la gent, de les persones, què és el que necessitem, com ho podem canviar, i segur que entre tots surten idees bones i, a més, factibles. No és tan difícil. Nosaltres sempre hem reclamat una taula unitària interdisciplinària de mobilitat i del litoral per poder treballar amb aquests temes i parlar-los i arribar a solucions. No fa falta gastar-se milions i milions. Recordem el tema dels laterals de l'autopista, que van dir que farien un pont per arribar al Mataró Port des de Mataró, projectat per la Generalitat, i costava 140 milions d'euros aquell pont. Nosaltres vam presentar, el Preservem el Maresme li va presentar una alternativa que costava 28 milions d'euros. No és tan difícil seure i parlar. I no la primera proposta que hi hagi que la presentin i que es guanyi la vida una sèrie de persones que realment no miren per l'interès de la comarca, sinó pel propi.
Hi ha el tema també de la C32. Mm-hmm. Diuen, que el 21-22 aixecarem barreres, 21, es deia 21, després 22. Vam tenir aquí el president del Consell Comarcal, li vam preguntar. Jo tinc la sensació que no ho tenia del tot clar. És a dir, diuen que sí, però aquí ningú es mulla,
no,
senyor Esteban.
No, està molt clar. El tema, nosaltres el tenim claríssim. El 31 d'agost del 2021 tenen que aixecar les barreres sí o sí segons els contractes de concessió. Malgrat les maniobres que va fer a l'època el Santi Vila intentant fer l'allargament de Blanes-Lloret, que per sort la plataforma Aturem C32, que nosaltres formem part també, va aconseguir judicialment parar per dos vegades el tema, perquè vamos, es basaven en informes de fa 15 anys, de medi ambient, unes barbaritats que jo no entenc com la Generalitat té aquests tècnics, de veritat, sincerament. No és per posar-los malament, però és que és incomprensible. O són les presses, potser, també. No? Llavors, teòricament, el 31 d'agost del 2021 té que aixecar-se les barreres i acabar la concessió. De fet, el principal partit que lluitava per aquest tema des de fa molts anys, només teniu que mirar els pamfletos que en totes les eleccions han tret, era Esquerra Republicana de Catalunya. Curiosament, quan es va aprovar la declaració del Maresme al Parlament de Catalunya, Esquerra Republicana es va abstindre per aquest punt. Perquè ella deia que això de treure els peatges, que no sé què, tot el que durant anys i anys i anys ens han promès la classe política, a l'hora de la veritat, no saben què fer. La veritat és que no saben què fer. Solució, volen posar la vinyeta.
Em deia vostè, abans d'entrar, que vostè amb el president del Consell Comarcal havien estat durant molt temps recollint signatures per aixecar barreres.
Sí.
Quan abans que ell fos president del Consell Comarcal. Ara sembla que la cosa... Com és que abans recollia signatures i ara sembla que...
El problema que n'hi ha és que el president del Consell Comarcal té una ideologia, lògicament d'un partit concret, i particularment potser que tingui uns pensaments, però el partit li marca unes altres línies que no quadren absolutament en res.
Vostè creu que Esquerra, en aquest cas, no vol aixecar els peatges de la C32?
Totalment, totalment. Esquerra no vol aixecar les barreres, vol buscar una solució alternativa. La solució que va proposar en el seu moment el senyor Rull, que ja venia d'abans, era posar la vinyeta, la famosa vinyeta en la qual paga tothom. Passis o no passis per les autopistes, tinguis el cotxe que tinguis, tinguis el vehicle motor que tinguis, o sigui, allà tothom paga, utilitzis o no utilitzis les infraestructures, el qual crec que és bastant injust, i no solament això, sinó que s'omplen la boca amb el tema del canvi climàtic, del medi ambient i tot això, i la vinyeta és precisament l'impost, perquè seria un impost o una taxa, la més contaminant del món, perquè paga el mateix qui passa una vegada que qui passa mil. Per tant, qui passa mil vegades, com és lògic, contamina molt més. Llavors, no entenem que parlin, que siguin antagonismes amb aquest tema. El tema de la vinyeta el volen posar. El que passa és que també legalment és inviable, perquè si es fa a Catalunya es tindria que fer a la resta d'Espanya.
Sí, però vostè ja sap que hi ha molts llocs d'Espanya que tenen unes autovies fantàstiques i allà no paga ningú.
Sí, i està aixecant les barreres a tot arreu, menys a Catalunya. El problema és que la C32 no és de l'estat espanyol. Ni és de la Generalitat, és dels maresmencs, perquè ja l'hem pagat 60 vegades i tindria que retornar al territori. Aquesta tindria que ser l'única realitat. El que passa és que són interessos de què costa el manteniment. X milions d'euros a l'any, bueno, pues cap problema, que ho paguin els usuaris. El que es tindria que fer és un càrrec a pressupostos o a través d'un impost sobre els hidrocarburs, que és el que nosaltres proposàvem. No? Llavors, qui més contamina, més paga, lògicament. Si tu vas mil vegades, pagaràs mil vegades més de gasolina que un que passa una vegada. O sigui, el famós cèntim sanitari.
Sí, recordes? Sí, tant.
Pues la idea seria aquesta, un cèntim, dos cèntims, i es pagaria el manteniment.
El que han fet a Barcelona els hi sembla bé?
El què?
Això de no deixar entrar els cotxes que més contaminen?
És correcte.
Vostè creu que això s'anirà extenent com una taca d'oli?
Sí, el que passa és que és complicat posar-ho en marxa, aquests sistemes, perquè fa falta molta més inversió en temes de seguretat, molta més inversió en temes de policia, prohibir les entrades, tindre...
Però això sembla que ho tenen solucionat amb càmeres.
Sí, ja.
Potser el que caldria també és que els ciutadans tinguessin més ajudes en el cas de que ens haguem de canviar el cotxe.
Exacte.
Que això...
És que el problema ve d'aquí. Hi ha gent que té cotxes fa 30 anys, clar, i no, un petit empresari, un autònom, té cotxes antics, amb dièsel, i llavors què fa ara? Com transporta el seu material? Com es desplaça? Transport públic. El transport públic no està en condicions de complir aquesta fita. Per què? Perquè ni és eficient, ni és econòmic, ni arriba a tot arreu, que és el que nosaltres lluitem, perquè sigui realment un transport públic que tothom el pugui agafar. Sí. El que no és normal, per exemple, és que jo agafi l'autobús, que jo vinc a Vilassar de Mar, que jo agafi l'autobús on vinc jo, agafi l'autobús, trigui una hora en arribar a l'estació, l'estació mantingui que esperar perquè no estan sincronitzats els autobusos amb els trens, i després me'n baixi a Barcelona. Baixi a Barcelona, tingui que agafar el metro i anar-me'l.
Això... Vostè de Vilassar està una hora per arribar a l'estació?
Amb autobús, sí.
Però i aquest autobús que fa 10 voltes?
I caminant 10 minuts. Perquè els autobusos no estan ben ideats. O sigui, logísticament, nosaltres el que proposem és fer un sistema d'autobusos intermunicipal, amb parades sincronitzades a tots els pobles. Seria molt més econòmic. Perquè...
Com un metro per carretera, no?
Exacte, exactament. Respectant les parades més o menys, perquè si ara si agafem les parades de qualsevol poble, veurem que a vegades passen a dos carrers de distància donant una sèrie de voltes molt estranyes. Bueno, doncs fer una sèrie de trajectes que siguin raonables i lògics, que estiguin sincronitzats amb la resta de pobles, en el qual es podria fer tot el transport inclús per carretera i no per tren, en el qual alleugeríem una mica el tema del transport per tren i, lògicament, sincronitzat amb els trens. El que no és normal és que agafis l'autobús i jo que vinc en un costat tinguis que donar la volta a tot el poble per arribar a l'estació. Vull dir, no té raó de ser. Es té que pensar les coses. No dic que estigui ben pensat o malament pensat. Cuidado. Estic dient que es té que repensar això. Mm-hmm. I tenim que arribar a un acord i a un sistema que sigui raonable, lògic, sostenible, solidari. Vull dir, no sé, una sèrie de coses que crec que és indispensable en el segle XXI.
I amb la N2 què fem, senyor Esteban? La convertim en un carrer més dels pobles pels que passa, l'arreglem, la N2 també, la que va cap a Girona, que tenim aquest tram fins que no arriba aquesta autovia que han fet, que per cert està bé i arribes ràpid a Girona. Què fem amb la N2?
Bé, nosaltres sempre hem fet la mateixa proposta des de fa 10 anys i abans de Preservem el Maresme, a les altres entitats que van arribar a formar Preservem el Maresme van també tenir la mateixa idea. La Nacional 2 s'ha de convertir en un passeig del poble en titularitat municipal, no de la Generalitat.
És a dir, que sigui un carrer per cada lloc per on passa,
no? Exactament, i que es pugui gaudir aquest passeig per fer festes, per fer passejos, per fer actes públics.
Perquè... I els cotxes per on passen, senyor Esteban?
Per l'autopista, que tindria que ser gratuïta.
Clar.
És molt clar, és que és molt clar, per nosaltres. Segons la llei, tota autopista de peatge té que tindre una alternativa gratuïta. Bé, en el moment que s'alliberi la C32, la Nacional 2 deixa de ser la contrapartida gratuïta. Pues bé, convertim aquests carrers aquesta carretera en un passeig públic, i seria una espècie de passeig del Mediterrani, perquè
clar, no, i tant.
I el podrien gaudir a totes. Podries anar des de Barcelona fins a Mataró i fins més enllà, caminant inclús. O sigui, ara en bicicleta no pots anar-hi, perquè hi ha trossos en què no hi ha espai. Mm-hmm. El famós passeig marítim que volien fer, per exemple, de Vilassar a Premià no existeix, aquest passeig. O sigui, no pots anar a Barcelona ni tornar a Barcelona. Bé, la Nacional 2 té que ser un passeig del poble, un carrer del poble. I gaudir, que tothom gaudeixi d'aquest passeig, d'aquest carrer, com és normal en un poble per fer coses, vull dir, que es plantin arbres, que hi hagi un carril bici inclús, i que hi hagi un petit carril perquè passin els petits cotxes que van d'un poble.
I si s'uneixen tots els alcaldes d'aquí de la comarca, perquè no sé si tots van a una, aquesta és l'altra, perquè a vegades els interessos són diferents segons quina població. Si s'uneixen tots els alcaldes, no poden fer pressing?
Clar que poden fer pressing. Nosaltres, ja a les últimes reunions amb el Consell Comarcal, que teòricament és la representació dels alcaldes del Maresme, ja ho venim dient des de l'any 2015, quan vam fer la declaració del Maresme, que vam aconseguir que tots els partits signessin aquest document, venim dient el mateix, que tots tenim que anar units, que té que haver-hi una sola veu, tant societat civil com classe política com altre tipus d'entitats, i anar amb una sola veu a reclamar les coses que ens corresponen per llei a la Generalitat i dir, senyors, volem això i això és el que es té que fer i ho hem estudiat, ho hem consensuat en tot el territori i volem que es faci això. I això no significa una inversió de milers i milers i milers de milions, sinó són coses lògiques de manteniment de les carreteres. Ara vas per la Nacional i de Nacional ja no és res. A tots els pobles hi ha semàfors, rotondes, històries...
No, això és, eterna. És eterna.
Per això no és una
Nacional. Vostè diu que de Vilassar, de casa seva a l'estació tarda una hora, però és que si vas amb cotxe de Calella a Barcelona per l'N2, bueno, potser en fem dues i una miqueta més.
Sí, no, jo a vegades vinc a Lloret, perquè tinc família aquí a Lloret, i bueno, és terrible. Si vaig per la Nacional, trigo, però moltíssim, moltíssim. Tinc que anar per l'autopista per necessitat de temps. Això, clar, és molt trist perquè no hi ha manera, però és el que t'estic dient. Vull dir, és necessari una veu unitària del territori. El que no pot ser és que tots siguin reinos taifes. Vull dir, que cadascú
vagi per
la seva.
Hem d'acabar, senyor Esteban. Quin és el proper pas que faran des de Preservem el Maresme? Nosaltres, si és que tenen alguna acció prevista.
No, acció no. Tenim una assemblea ara al mes de febrer. De fet, farem un monogràfic sobre el tema de peatges, que curiosament vindrà... Tots sabem que l'AP7 s'han aixecat les barreres el dia 30 de desembre. Bueno, pues la gent que va...
Bueno, l'AP7, un tram.
Un tram, des de Torredembarra fins a l'altre.
Anava a dir això de... No sé si sabrem mai que s'aixequin els peatges de l'AP7, tant de bo.
Si són de l'Estat, sí. No. Home, de moment ho han fet fins allà. Sí. Pot ser electoralista o el que vulguis, estic d'acord. Però ho han fet.
Sí, no, i tant.
Aquí no tenen ni intenció de fer-ho, estan buscant la manera d'evitar aixecar barreres, sigui com sigui.
Sí, vostè creu que aquí a Catalunya s'està evitant la manera de...
Tu fixis que quan el senyor Rull era conseller i se li va reclamar que es definís amb aquest tema, en cap moment va dir de treure els peatges, va dir de treure les concessions, però no els peatges, Cuidado, que aquesta és una frase molt, molt, molt simptomàtica. Va dir, no, traurem les concessions, i els peatges, bueno, traurem les concessions. Aquesta va ser la resposta. Per què? Perquè tenen molt clar que volen tindre els diners dels peatges, perquè són molts diners a l'any, molts, molts. Llavors, els interessa per el que sigui, perquè és com el famós peatge que volia posar la senyora Colau a Barcelona, el peatge d'entrada a Barcelona, un peatge dissuasori, no sé quines històries. Sí. Els embussos no es formen a Barcelona, l'entrada de Barcelona es forma a Badalona. Uh-huh. No és lògic el que vol fer. Llavors, si ella posa un peatge d'entrada a Barcelona, jo proposaria posar un peatge de sortida de Barcelona al Maresme. I el que no sigui maresment, que pagui. Si ens posem
però
així...
Si comencem així...
Malament, totalment d'acord. Bueno, pues que es plantegi una sèrie de coses, que això no és Londres.
Em diuen que hem d'acabar, senyor Esteban. Coratge. No,
això no ens falta.
No, ja veig que no, Molt bé.
I a més, ara que hem renovat la coordinadora, hi ha molta més gent. Tenim un equip de coordinació de 20 persones, el qual vol dir que hi ha sang nova, que és l'important, perquè la sang vella ja comença...
Clar, que pugin el jovent, no? Ah,
exactament.
Molt bé, Antoni, gràcies per haver vingut.
A vosaltres.
Fem una pausa i fem el sorteig en directe de 3 abonaments per anar al Teatre Calella amb l'Associació de Comerciants, aquí a la ciutat. Fins ara.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Rètols Planes, noves instal·lacions. 800 metres quadrats dedicats al rètol en general. Tot tipus de projecte en dimensions i materials. Des del rètol més modest al més ambiciós i espectacular. Noves tecnologies i assessorament professional per omplir espais comunicatius amb materials de qualitat, però de manera econòmica. Rètols Planes, telèfon 93 762 54 26 i al web rètolsplanes.com. Més de 40 anys d'experiència al servei de la retolació i la comunicació gràfica.
Finca City. Promocions, compra, venda, lloguer, pisos, cases, locals i tots els tràmits i serveis relacionats amb el món immobiliari. Finca City, passatge Mercè Rodoreda 6, Calella, darrere la farmàcia del carrer Balmes. Telèfon 93 769 36 62. I atenció a les jornades mensuals de portes obertes que organitza Finca City. Més informació al web fincacity.com.
Ràdio Calella Televisió. A Facebook, clic que m'agrada. I comparteix els continguts de facebook.com/Ràdio Calella.
InLingua. Cursos totalment subvencionats per a treballadors de tots els sectors, autònoms i fixes discontinus. Cursos subvencionats al 100%. Photoshop, inici 4 de febrer. InLingua. Cursos totalment gratuïts. Places limitades. Informeu-vos en ara mateix dels dies i horaris de cada curs. InLingua, carrer Bruguera 275, Calella. I al web inlinguacalella.es. InLingua, cursos totalment gratuïts.
Amb el suport de... Generalitat de Catalunya, Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Pime Coneixement i Ministeri d'Empleo i Seguretat Social.
No t'adormis i posa't en marxa, perquè el Carnaval ja és aquí. I com cada any, les disfresses, les carotes i els complements del carnaval més variats els trobaràs a Establiments Folgado. Establiments Folgado, tot perquè el carnaval sigui més divertit i original. I atenció, preus especials pels grups i comparses de les rues de Carnestoltes. Establiments Folgado, carrer Riera 25, Calella, darrere l'Ajuntament. Tot per al carnaval. Disfresses, carotes, barrets i complements.
Ràdio Calella.
Segueix-nos, comparteix.
facebook.com/Ràdio Calella.
Twitter @Ràdio Calella TV. Participa.
RadioCalella.cat.
Interactua amb nosaltres. Ràdio Calella. Textos, àudios. 107.9. Fotos, vídeos. Ràdio Calella Televisió. El grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
A veure, hi ha alguna icona d'una ampolla de plàstic al contenidor gris? No. I d'una llauna? No. I d'un bric? Tampoc. Llavors, per què hi llences ampolles de plàstic, llaunes i brics? Al contenidor gris només hi va el rebuig o la resta. Els envasos de plàstic, les llaunes i els brics que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al groc. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat. A Facebook clica m'agrada i comparteix els continguts de facebook.com/Ràdio Calella. Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Ens agrada donar premis aquí al programa. N'en donem pocs, eh? Mira, faig una crida, aprofito per els comerciants que ens veuen i les empreses que ens veuen, si ens volen regalar coses i les sortegem entre la nostra audiència, estarem encantats de la vida. Avui sortegem 3 abonaments per anar al teatre. Tenim a la Gemma García, la tècnica de comerç. Què tal, Gemma?
Bon dia.
I el Josep Maria Grallar, que és el president dels comerciants.
Bon dia.
Que últimament es parla molt de tu, eh?
Bueno... És bo que parlin de tu.
Encara que sigui malament,
sí.
Allò que diuen. Després ens quedarem a la tertúlia. Bueno, vosaltres heu fet una campanya, una miqueta doncs, per convidar la gent que vagi al teatre.
Sí, això és una campanya que nosaltres ens hem adherit, que és iniciativa del Departament de Cultura de l'Ajuntament. I bueno, veiem que pues, tot el que sigui pues, promoure l'activitat al poble, al final el comerç sempre se'n pot sortir beneficiat i bueno, sembla ser que, pues, que hi ha hagut bastanta participació.
Sí, i tant.
I això no, no sempre és positiu.
No hem comptat les paperetes, però n'hi ha unes quantes. Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do.
Sí. Gemma, és la primera vegada que col·laboreu comerç i cultura a la ciutat?
No, a veure, de fet, amb l'àrea de cultura de l'Ajuntament sí, però sí que és veritat que l'Associació de Comerciants ja té una campanya consolidada amb la Setmana del Comerç de la Generalitat, que també aprofitem també per sortejar unes entrades per anar al teatre o al cinema.
Ah, molt bé.
Aleshores, aquest any també encara hem d'acabar de determinar, perquè aquest any també hi ha una altra Setmana del Comerç promoguda per la Generalitat de Catalunya, que l'Associació de Comerciants també hi participarà. Hem d'acabar de lligar a veure de, quina, uh-huh. de quin tipus de campanya es farà. Però sí que és veritat que sempre hem pensat que bé, el comerç i la cultura és genial, no? És a dir, tot és cultura, no? O tot és comerç, no?
I tant.
Doncs com que una mica juguem amb aquesta dualitat, doncs bueno, quan ens van venir a presentar doncs que és que l'Associació de Comerciants es podria adherir a la campanya del cicle cultural, que pensem que és genial perquè les obres que presenten
sí, molt xula, sí, sí.
són super de l'actualitat sí, sí. i que ens vinguin a fer el teatre a casa, és que és genial, és a dir, no mm-hmm. sempre no, per anar a Barcelona a veure bones
sí, sí. tenim molt la dèria d'anar a ciutat a veure Exacte. A teatre quan el tenim aquí a
Exacte.
Casa, no?
Ens el porten a casa i aleshores sí. i que millor que les botigues de Calella a través de l'Associació de Comerciants on puguin donar aquesta puguin difondre doncs, aquest tipus de programació que es fa aquí en el poble.
I això com ho heu fet? La gent que venia a comprar a les botigues omplia una butlleta?
Sí, se'ls hi va anar, tot va gestionar tot des del seu departament i van anar botiga per botiga, van deixar doncs, els... van anar deixant tots els talonaris, diguem-ho mm-hmm. així, no? Mm-hmm. I, bueno, i doncs, el mateix comerciant doncs, anava oferint a la gent i la gent anava omplint i bueno, sembla ser que...
Els dies,
a més no, inclús val a dir que és una cosa que potser si l'any que ve es programa amb una mica més de temps, perquè tot ha sigut una mica premeditat, i encara he vist el resultat, perquè jo no havia vist les butlletes que hi havia, tot i que hem treballat amb un curt plaç de temps, l'èxit ha estat força, força maco.
Doncs què, us sembla si traiem la primera?
Per mi perfecte.
La primera és un abonament per 5 espectacles.
Exacte, sí? Sí. Sí. A partir del febrer fins a l'abril, que és quan acabe, doncs el guanyador podrà triar la botiga que... Ai, perdó.
L'espectacle.
L'espectacle sí, que vulgui participar.
En pot triar 5, no?
Exacte, sí. En podrà triar 5.
Doncs va, la Gemma la primera?
Vinga.
Va, en sèrio? Vinga, Gemma,
sí?
remena. Sense mirar,
sense
eh?
Sense mirar, oh, això és molt difícil.
Que n'hi ha unes quantes, eh? Sí, sí, sí. A veure, va.
Vinga, va, ja està.
A veure. Doncs vinga, ho dius tu mateixa? Vols dir-ho tu mateixa?
Sí, vinga, va. A veure... Núria Muñoz,
sí,
d'acord, d'aquí, de Calella,
la Núria.
Que també ens interessava, bueno, no? Saber la gent que ens ve a comprar al nostre Clar. Centre comercial, i en aquest cas, pues, la Núria Muñoz, doncs, la felicitem perquè és una de les guanyadores d'un abonament.
I això què farem? La trucareu vosaltres?
Exacte,
des de
l'Associació de Comerciants, doncs, ja que és una iniciativa també d'ells, doncs, la trucaran i llavors ja se li explicarà on, com i quan doncs, se li donarà aquest Clar. Abonament.
Doncs vinga, en tenim molt, la Núria Muñoz. Va, president.
Vinga, va.
Sense mirar. Sortegem aquest
ja tenim un altre.
Abonament per anar a 5 espectacles per aquí.
Ai, aquesta persona la conec.
Sí? Et queda prou?
Sigut...
Molt bé. Aquí no hi ha trampa ni cartó.
No, ja m'heu vist que no, eh?
No, aquí no hi ha trampa ni cartó. Qui és?
Núria Fugassot, Cornellà.
Ah, molt bé.
De Calella.
De Calella.
La meva cosina.
Sí? Doncs mira, la Núria Fugassot s'emporta també.
Tenim dos Núries.
Va, en trego jo una ara?
Una,
vinga,
sí,
va.
I tant, i tant.
Bueno, de fet, només en triem tres,
sí,
no?
Sí, sí.
Podem tenir una reserva per si de cas, no?
Sí, traiem una
sí,
reserva.
Sí. Va, molt bé, Josep Maria. Sí,
i la
sí.
reserva no direm el nom.
No, per si acas, que fa ràbia.
Remeno bé, eh? És que n'hi ha molts, eh? Mira, a veure si em pot la càmera un poc enfocar-ho.
Sí, però no ens facis com el del Sunshine el dia de l'associació, eh?
Què va passar?
Que va agafar totes les... tots els sumaquilòmetres, es va tirar a l'aire.
Ho dius en sèrio?
Ui, ens va liar una allà que no vegis.
Va, ja en tinc una. Mira, jo em sembla que també la conec. Clar, és que aquí en els pobles ens coneixem tots.
Ah, mira, inclús hi ha la botiga darrere.
Ah, sí?
Sí.
Sí? Doncs mira, ho va sellar a Interesport, Marquès, sí? Uh-huh. És la Isabel Feliu, de Calella.
Apa!
Anda!
No!
Molt bé, sí,
escolta,
sí.
Perquè... tot queda a casa.
Sí, sí, és com...
No, no. Clients, tots som clients, no?
I en els pobles ens coneixem tots, o la
Genial.
Majoria, vaja.
Perfecte.
Molt bé.
Doncs què fem ara? Traiem alguna reserva, us
sí.
sembla?
Sí.
Vinga, va. Ui,
Epa.
Qui la treu? Va,
Gemma.
Sí?
Va, els honors.
Doncs apa, ja
està. Doncs mira, ens guardem aquesta reserva, que no direm qui és, la posem així al revés.
Molt bé,
perfecte. I ja està, doncs ja ho tenim això.
Pues
no, a partir d'ara els trucareu i...
Moltes gràcies. Sí, sí, ens posarà en contacte amb ells i ja se'ls dirà doncs, de quina manera podem passar a recollir aquest abonament.
I si no us ha tocat, aneu al teatre també, ara, que hi ha una promoció
sí.
xulíssima.
Sí, perquè la veritat que el catàleg que porta
sí.
la gent a les mans,
sí, sí.
hi ha unes obres sí, sí. que són de... veig que són de bon nivell.
El podeu trobar a l'Ajuntament de Calella,
sí.
A moltes botigues, als taulers de moltes
sí.
botigues,
sí.
i aquí podeu consultar doncs, les obres.
Sí.
Molt bé, Gemma.
Moltes gràcies a vosaltres.
I al Josep Maria Gallar li dic fins ara, perquè és que de la tertúlia... que com que es parla molt d'ell últimament, i de l'Aldi...
No, no m'agrada que es parli tant.
Sí? Bueno, escolta'm, a casa meva deien si no vols pols no vagis a l'era.
Sí, és veritat, també. Però bueno,
sí o no?
No, però necessitem pols, necessitem.
Defensarem el sector fins on te faci falta.
Molt bé, doncs vinga, fem una pausa, les notícies i la tertúlia. Fins ara.
Gràcies.
Gràcies.
Disfressant aquesta crisi com en un tren passatger, però sincerament no veig, reconec honestament que sóc tu sud i em costa obrir els ulls, que qui em dona la vida ets tu. Abraça'm fort i respirem profund, les pors avui deixem que els cossos demanin perdó, que avui l'amor arregli tot això. Però no vull més fer-te mal així, queda't amb mi. Queda't amb mi.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilart. Amb el procés en marxa perquè el Parlament aprovi els pressupostos i amb les eleccions a l'horitzó, la portaveu d'Esquerra Republicana, Marta Vilalta, ha reconegut aquest matí en declaracions a la xarxa que no comparteixen visió estratègica amb Junts per Catalunya i ha explicat quina és la seva via, una combinació entre diàleg i confrontació. L'escoltem.
Entenc que hi ha altres visions estratègiques que potser aposten per alguna altra cosa i no hem sigut capaços d'acabar de casar unes estratègies que, d'altra banda, no són tan contradictòries com sembla, perquè creiem que és la síntesi la que ens pot fer guanyar, la síntesi en l'aposta pel diàleg, amb la síntesi de la confrontació democràtica quan faci falta.
Per altra banda, Vilalta també ha assegurat que sí que se li va comunicar a Torra que se li retiraria l'escó i que van estar el cap de setmana i el matí de dilluns buscant acords. Avui comença un tràmit que portarà els pressupostos a validació a la cambra en un parell de mesos. Més qüestions. La plataforma Preservem el Litoral alerta de la necessitat de fer un replantejament urbanístic a la costa maresmenca. Així ho han posat de relleu a través d'una nota de premsa després de veure que el temporal Glòria ha tornat a posar de manifest algunes de les mancances que pateix la comarca. Ens ho amplien des de Ràdio Arenys. Gemma Roig, bon dia.
Segons la plataforma, la complexitat de problemàtiques que cal afrontar ja ha estat denunciada des de fa anys. A causa dels temporals apareixen certes mancances a la costa que són fruit d'una gestió que no ha tingut present que el nostre litoral està en constant moviment i canvi. Enric Badosa, biòleg caranyenc i membre de la plataforma, destaca que la situació a la comarca després del Glòria s'ha agreujat, però afirma que s'ha patit tant per no corregir errors.
Tot el que hem patit i tot el que està passant, doncs, evidentment, és fruit de coses que, per exemple, des de la plataforma ja fa anys que estem denunciant i que no s'ha volgut mai corregir. Ja podem anar dient i fent que mentre tinguem la causa de tot aquest desgavell litoral continuï sent-hi, tindrem sempre el mateix problema.
Després del temporal, la plataforma ha impulsat algunes propostes per intentar minvar els efectes, entre elles un replantejament en les polítiques territorials i també altres accions més sostenibles a nivell temporal, econòmic i també mediambiental.
Gràcies, Gemma. I en matèria educativa anem al Baix Llobregat, on l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha reduït l'absentisme escolar gràcies a un programa pilot que s'ha posat en funcionament durant aquest curs. Més detalls des de Ràdio Sant Andreu. Jordi Milian.
La iniciativa, batejada com Embarca't, s'adreça als estudiants de tercer i quart d'ESO dels tres centres de secundària de Sant Andreu de la Barca i preveu mesures d'atenció addicional durant el període lectiu, però fora de l'escola. Els participants duen a terme feines en diferents departaments de l'Ajuntament on estan sempre tutoritzats. Sarai Cantero, regidora d'Educació.
Aquest projecte són unes hores que estan fora del centre i estan dintre de l'Ajuntament. Tenim unes persones que estan tutoritzant aquest jovent, i llavors l'objectiu que nosaltres volem és reduir l'absentisme i reduir el fracàs escolar. Amb aquests dos mesos que s'ha fet la valoració en l'última comissió de seguiment, doncs vam veure que les persones, que el jovent que estava dins d'aquest projecte, doncs estaven anant molt més a l'institut, a les classes, i que havien agafat una certa motivació.
De moment, aquest programa pilot està donant els seus fruits i els alumnes estan més motivats.
Gràcies, Jordi. I en esports, en bàsquet, concretament el Cadí La Seu ha posat punt i final a l'aventura europea amb una derrota a la pista del Landes. Les franceses van apallissar l'equip de l'Alt Urgell per 81-50. Doncs de moment això és tot el que us havíem d'explicar a aquesta hora. Ens actualitzem properament.
Ràdio Calella. Ràdio Calella. Ràdio Calella. Ràdio Calella.cat.
Ja tenim la taula parada dels dijous, jo ho dic moltes vegades, sembla una taula de Nadal, això, que tens aquí els cosins, els tiets, Escolta'm, avui amb la Maria Antònia Pujol.
Bon dia,
Maria Antònia.
Bon dia.
Tenim el Francesc Villan.
Bon dia.
El Josep Maria Gallar.
Bon dia.
I tenim el president Josep Maria Granyó.
Bon dia.
Que aquesta setmana heu tingut col·loqui amb l'alcaldessa i m'han dit que ha anat molt bé.
Sí.
Sí? Què tal l'experiència?
Puc parlar ja?
Home, i tant.
Faltaria més.
Vale.
I
no,
tant.
L'experiència ha sigut molt bona perquè vam cobrir dos objectius fonamentals. Primer, que hi hagués pleno. Pleno, sí. Vull dir que allí hi havia, si la capacitat eren 111, doncs érem 120 i pico. La possibilitat també de que la gent pogués dir tot el que volgués de cara a l'alcaldessa, el comportament, lògicament, i la informació que va plantejar l'alcaldessa bé, molt bé, va ser valenta, perquè no és fàcil fer una, no és el mateix fer una xerrada amb la que només t'escolten, o que va fer una xerrada d'aproximadament 30 minuts i després un col·loqui d'una hora i mitja. Vull dir, també li agraeixo molt el que no vingués amb pressa, vull dir, perquè sé que les múltiples ocupacions que té a vegades et marquen uns límits, i ella no es va marcar cap límit, però em va deixar, després quan fas la lectura, ja més reposat, vull dir, no ho sé, trec una sèrie de reflexions i de conclusions. Vull dir que si tinc temps, doncs les transmeto.
Sí, i tant, digues, vale. Sí.
Vull dir, amb el sentit de que em dóna la sensació, com en general avui dia la política, de que o no volen o no poden dir-ho tot. Per què dic això? Perquè l'objectiu de la reunió era que l'alcaldessa ens digués quins eren els objectius de cara als pròxims anys enfocats de cara a la gent gran. I com a bona política que és, com a molt bona política que és, ens va contar, ens va explicar tot el que ja s'està fent. Però de cara a dir futur immediat o futur a 3 o 4 anys, doncs pràcticament només van haver dues coses, no? La disponibilitat de l'espai de Can Saleta, que sobretot estarà enfocat de cara al desenvolupament de nous negocis i de la gent jove, i també la possibilitat, que ja va sortir la campanya electoral, de formar el Consell Municipal de la Gent Gran. Tot l'altre van ser exposicions de lo que ja s'havia fet o ja s'està fent. I això em fa pensar, de dir, bueno, per què no són més concrets? Per què no diuen exactament el que nosaltres voldríem escoltar?
Home, potser perquè saben que potser no podran aconseguir-ho.
Bueno, això és la mica...
A vegades la prudència,
exacte.
Que després a vegades es prometen coses i després no es poden complir, després se'ls hi retreu també. No?
Això és el que a mi em fa pensar, no? De dir que estan lligats de mans i de peus. La política que es porta actualment a tots els nivells és una política de que, ojo, que fas perquè l'oposició es ficarà en contra teua. No hi ha una unió. Jo crec que dius, per què quan un ha guanyat unes votacions o ha creat una aliança, els altres no l'apoyen? Ara és al revés. Vull dir, jo crec que hi ha un freno actualment a tots els nivells de que ens està perjudicant a tothom.
Bueno, i també tenim una Generalitat sense pressupostos encara, i suposo que això també condiciona, perquè clar,
sí.
Una cosa... Això és com el dominó, no?
No, en general, eh?
Això va amb cadena, no?
I després...
A vegades no saps amb què comptaràs, no?
Exacte. Vull dir, això és una preocupació que a mi em genera el de dir, bueno, doncs potser sí que hi ha gent que voldria fer moltes coses, però no té la llibertat per poder-les fer per por a l'oposició. I després la segona també, que això sí que ens afecta més directament potser a la gent gran, no? Tal com està, perquè ella va plantejar de dir, és que no hi ha informació, alguns van dir, tal i igual, i ella va argumentar que sí que hi ha informació, perquè hi ha l'app de l'Ajuntament, et pots ficar allà, s'està informant, que si el Facebook, que si el com si diu l'altre, el WhatsApp, etc etc. I després dius, home, doncs sí, les ajudes que planteja l'Ajuntament, hi ha un desconeixement per part de la gent. Vull dir, en aquest cas també em crea una altra inquietud. Vull dir, hi ha tanta informació, hi ha tanta s'aporta a la societat tanta informació que estem desinformats. Lo qual a mi també em fa de dir la necessitat que hi ha de cara a la gent gran, que potser se'ns accentua més aquesta problemàtica, és de crear el mercat com a centre integral de la gent gran per facilitar tot això i per facilitar el desenvolupament diari.
El mercat municipal, l'espai del mercat municipal.
I això és una de les coses que a última hora li vaig dir a l'alcaldessa. Claro, jo sabia que no es podria comprometre ni molt menys, no? Encara que vaig veure per part de la gent, sí, va fer uns gestos com vulguem dir, hòstia, m'estàs demanant potser un impossible, no? Encara que jo crec que en aquests moments no hi ha impossibles. Bueno, resumint, jo crec que, per una part, veig que estan massa lligats als polítics i massa preocupats pel que pugui reaccionar a l'oposició, i això està enllentint qualsevol de les decisions, i segon, que hi ha tanta informació que a partir dels 60 o 65 anys estem quedant desfasats. Si el que voldríem és integrar-nos, jo crec que el problema és que ens estem desintegrant. Sí que ella va ficar també de dir, bueno, doncs vinga, va, doncs anem formant a la gent. La Caixa té interès en formar la gent. Ahir vam estar a la Caixa allí 30 persones per saber com van els caixers. Però jo crec que estem desbordats. Aquest és una mica el resum
d'aquest col·loqui.
D'aquest col·loqui que, dic jo, molt positiu, molt valent per part de l'alcaldessa, però amb aquests dèficits que cada vegada veig que s'estan accentuant més per aquesta problemàtica d'entendiment entre els polítics.
Belén de Lozar, bon dia, Belén.
Bon dia.
Un altre dels temes que hem tingut aquesta setmana, ja sé que us fa una miqueta de mandreta parlar-ne, és el tema de l'Aldi. Va venir dilluns aquí a la ciutat el regidor Torres, Josep Torres, i va dir això sobre la consulta de l'Aldi.
Aquest de govern tira endavant el projecte de l'Aldi perquè és un projecte, com he dit abans, que beneficia la ciutat, que no implica necessàriament doncs, un perjudici directe per al teixit associatiu i comercial de Calella, uh-huh. Encara que venguin això. Jo crec que no. A vegades digo que es carregarà la petita botiga de Calella. I jo ja en el ple li vaig dir on està la petita botiga de Calella. L'Aldi, al final, a Calella, acabarà fent, diguéssim, oposició no és ben bé la paraula, sinó que la competència, perdó, l'acabarà fent amb el Mercadona, amb el Capravo, amb la Sirena... És a dir, fixeu-vos que estic dient coses que s'han arrelat a Calella i que són marques, són franquícies. Jo crec que aquí una mica d'hipocresia. La consulta l'estan tirant endavant els grups de la taula de confiança.
Això va ser dilluns, després va venir la tertúlia Xavier Nogués de la CUP i va deixar anar que Esquerra es desmarcava d'aquesta consulta via taula de confiança. I ho deia amb aquestes paraules.
Han dit aquest matí que confirmen que es retiren d'aquesta via popular.
imagino que tiraran per la via institucional, és a dir, portar-ho a ple. El que passa és que portant-ho a ple nosaltres sempre hem valorat que clar, veient les majories i les votacions com van, que nosaltres seguim creient doncs, amb aquest pacte encobert que hi ha amb Ciutadans, doncs al final si portes per la via institucional, si ho portes en el ple, segurament ho tiraran enrere.
Sabem que dilluns a la nit va haver-hi reunió, ara li preguntarem al Francesc Millán perquè els comuns van ser en aquesta reunió, va ser entre Esquerra i els comuns, perquè em sembla que la CUP no hi va assistir, i ahir vam parlar amb Xavier Pons Domènech d'Esquerra i va dir això.
Arreplegar doncs, una majoria, una tercera part dels regidors del ple municipal per poder portar doncs, la consulta al ple i que en el ple es decideixi si es vol tirar endavant aquesta consulta. Això depèn de la voluntat de la resta de regidors i de partits, doncs, si veuen i entenen que s'ha de fer una consulta o no. I jo en converses amb l'alcaldessa doncs, sempre m'havia dit això es farà sí o sí, o sigui, tan contundent com això, no? Per tant, podem intuir, llavors doncs, no sabem què pot passar.
Francesc Millán, sabem que tu vas ser en aquesta reunió dilluns al vespre per part dels comuns, també amb Esquerra, una reunió en la que no hi va assistir la CUP finalment, segons tenim entès nosaltres. Ens pots fer 5 cèntims de què us veu dir?
Mira, jo...
Fins allà on puguis, eh?
No, clar. Mira, és que, a més, agafo el guà del president Grañó. Sí. Clar, una taula de confiança en una reunió, jo hi era convocat perquè he participat de les converses en el grup de treball que s'ha fet per tirar endavant aquesta consulta popular, i llavors, clar, el que es diu en aquestes reunions es queden a les reunions. Aquesta és la meva manera d'actuar i de fer. El que sí que em sembla que es pot dir, i és que si jo em vaig engrescar i em van demanar que actués en aquest grup i jo vaig accedir-hi, va ser perquè vaig veure en aquesta consulta popular una manera de dir a la gent i d'informar què representa tot aquest projecte de l'Aldi. Jo crec que el que hi ha és molta desinformació, que els que tenen la informació potser no l'acaben de dir del tot bé, I era una manera de poder fer informant a la gent. I seguirem treballant amb qui sigui amb que aquesta consulta popular es pugui fer. També entenc que, per exemple, la CUP doncs, diu, escolta'm, tal i com veiem a l'Ajuntament, si anem pel ple, clar, en el ple més o menys ja estem veient com van les votacions sempre i els representants que hi han allà per cada partit són els
clar,
que són no, i les sumes són les que són.
Nogués deia que si es porta aprovació del ple ja se sap més o menys cap on es decantarà. Això és el que va dir Nogués, suposo que ho va dir pel vot de Ciutadans.
Correcte.
Suposo que referia al vot de Ciutadans, no? Que això li vam preguntar també. Ja.
Llavors, jo crec que potser també et contesto una mica perquè jo vaig aprendre en política perquè els polítics van tan a poc quan contesten. Fixa-t'hi que els presidents de la Generalitat, ministres, tothom, quan parlen, tenen una velocitat de parla, però quan fan declaracions han de pensar molt bé el que estan dient per no dir el que no tenen que dir. Llavors també és normal que els polítics, clar, no et vindran i et diran a la teva entitat, escolta'm, us donarem tot el que vulgueu, perquè després saben que la majoria de vegades no ho podran complir, i després tirar enrere és molt difícil. Perquè tu ho has dit davant d'un munt de gent i després tirar enrere és complicadíssim. I les coses, jo crec que fixa't ara com està la Generalitat, que per aprovar uns pressupostos les coses s'estan arribant a fer.
Però aquest model no és eficaç, eh?
Bueno, l'eficàcia...
La Belén de Lozar s'ha mirat ara el Grañó.
Sí.
Que si estigués de la mirada, aquesta tertúlia digues, Belén.
No, és que, clar, s'ha de votar. S'ha de votar. O sigui...
Però portem un any
ja,
i s'ha votat.
Ja. Bueno, és que el sistema està col·lapsat, no som nosaltres aquí sols, és que el sistema està col·lapsat.
Sí, però el sistema el col·lapsen els polítics, eh?
Però, clar, però si està col·lapsat, s'ha de trobar l'acord. S'ha de trobar l'acord. Amb la votació, primer, clar.
Però, Belén, estem en un moment en què t'he dit la veritat. Jo, si fos polític, només faria que mirar-me a l'esquena. Veiem qui em fot la punyalada.
Però això és com donar canxa que cadascú faci el que vulgui. Això no pot ser. En un sistema...
Però és el que s'està fent?
Bueno, o no.
O no?
Bueno, s'està col·lapsat.
però
és que fa molt de temps que estem col·lapsats.
S'ha intentat l'acord, clar, al final
ens cansaran, eh?
Bueno, és un procés, jo crec que és un procés en el que tothom s'ha d'adaptar als temps que venen, que són així.
Ah,
però mira, jo també et dic una cosa, ara per exemple vindran votacions, no sé quan, però vindran, eh? Ja veuràs tu com als moments previs a les votacions
Es parla del mes de maig?
Maig-juny, sí. depèn.
Perdona, però i vull una mica puntualitzar després el que he dit. A veure, ens hem d'adaptar i s'ha de trobar una manera de que la gent, perquè clar, hi ha uns vicis adquirits i una manera de funcionar. I això ho sabem, que la política en general espanyola ha tingut una manera de funcionar.
I la catalana?
Tota.
Ah.
Dic, tota en general, he dit en general tota, espanyola, no, catalana, andaluza, madrileña, galega...
Jo parlo de les que més coneixem, no? L'espanyola i la catalana.
Clar, però en general
I,
hi ha uns vicis adquirits d'una manera de funcionar
i com
que ens hem de desprendre. Ens hem de desprendre d'aquesta manera de funcionar,
pues no,
i aconseguir tenir una democràcia real, i una democràcia real són acords. Si tu i jo no estem d'acord, trobem el punt intermig.
Concho.
Bueno, i jo, això és el que jo crec que falla.
Jo això discrepo, en aquest sentit de dir, anem a veure, buscant la pràctica.
A la gran política.
A la gran política, sí, bueno, jo considero també la política d'aquí Calella, que és important.
Per nosaltres,
no?
És gran.
Vull
la d'aquí, no?
Els polítics, feu una campanya, us votem. Això vol dir que si us votem és perquè confiem en vosaltres i vosaltres heu de prendre decisions en benefici de la ciutadania. Resulta que quan teniu un problema o no us enteneu, torneu una altra vegada que nosaltres votem. No acabarem mai? Quan preneu decisions?
És el sistema que hem elegit?
Oh, pues canvieu-lo.
Què volem? Que arribi un cacique i faci el que vulgui? Perquè
no,
avui serà un cacique.
Però esteu allà, però
demà serà un altre,
Belén,
saps?
S'ha de parlar, punyetes.
Sí, ja, però això no pot
i
ser.
I no, a la més mínima ja hi som, apa, tornem
les
a
regles són per tothom.
Ja t'he dit, avui em penso que parlaré poc perquè estic molt enfadada i potser diré el que
tothom
no, el que no convé.
Esteu
tothom
per prendre, esteu per prendre decisions. Si us equivoqueu, ja ho pagareu a les pròximes eleccions. Però el que no pot ser és no perdre decisions.
I quan
prendre
hi ha
decisions.
Un govern de coalició, precisament, la ciutadania us ha dit que heu de parlar. Això és el que us ha dit la ciutadania. Quan hi ha un govern de coalició, la ciutadania diu no anem triat
no
un del tot,
no,
no parlar. I no, aquí no. A la que jo no estic d'acord amb tu, au, tornem a anar a votar. Eh? I no, així no ens en sortirem mai.
No estàvem, no era, no, ara m'he perdut, en algun moment parlàvem de l'Aldi.
Ja ens hem anat a parlar.
És igual, la culpa és del Gallar.
Sí, ja veig que menys encesa com una...
Ui, és que estic molt empipada.
Com una vella.
Gallar, molt empipada.
Va, tu que també vas dir la teva aquí i les teves paraules també van tenir doncs, certa repercussió.
No, jo ja vaig dir, jo la setmana passada ja vaig dir el que havia de dir, però sí que tinc que dir. A veure, les legislatures són de 4 anys.
Clar.
A partir d'aquí... El que hi ha, ara parlarem clau de poble, eh? Si al final el poble ha dipositat la confiança doncs amb l'equip de la senyora Candini junt fent coalició amb en Pepe Torres i s'entén que amb la col·laboració puntual del senyor de Ciutadans, tot i que Esquerra també ha fet alguna votació junt amb el govern. Dir que, però jo penso que el tema de la consulta, jo ja vaig dir que és un tema que s'havia polititzat, i el tema de la consulta es farà, però clar, tu pots estar dintre de l'equip de treball, tot aquest tema, no? Però al final la
li
consulta...
Li dius anar amb Francesc Millán.
Sí, tu pots estar en aquest equip de treball, això m'ha semblat perfecte, no? Però al final, sota quines... Com ho faré, com t'ho diré? Sobre quina opinió ho farem, m'entens què t'ho vull dir? Perquè clar, si tot ho fem... sota l'opinió, com per exemple hem sentit a dir el senyor Tejada que ve el llop, al final està clar que aquesta consulta serà sempre basant-se que ve el llop, al final no sé fins a quin cert punt quina veracitat poden tenir les dades entre cometes els dos components de la taula de confiança que farà la consulta o les dades que pugui tenir l'equip de govern. A partir d'aquí hauríem de calibrar quina veracitat tenen unes i quina veracitat tenen les altres. Jo ja vaig dir l'últim dia, aquí, senyor Tejada no va dir tota la veritat, que digui la veritat i després potser la gent veurà les coses d'una altra manera. Això per un cantó.
Aviam. Sí, és que fixa't que és clar, eh? Si tu fas una consulta popular i informes a la gent de tot el que suposa posar l'Aldi, que no és només... tu, perquè tu has agafat amb el terreny professional, perquè estàs a l'associació comercial, però és que hi ha altres temes. Hi ha el tema de mobilitat, hi ha el tema de tot. Salut... Ha, clar, són molts temes.
Hi ha informació jo ja no que sent, no es clar. Té. Llavors, falta informació.
És informar de tot. Clar. I informar a la gent.
Si tu me dius informes de tot, jo tinc els estudis que a mi em va donar el senyor Tejada, vale? Hi havia coses que eren tretes. D'on eren tretes? Però hi havia estudis, eh? I hi havia... estudis fets pels tècnics de la Generalitat en el qual donaven l'okay, llevat amb alguna cosa que donaven l'okay, però sí es acabava d'arranjar una sèrie de coses. Escolta, això m'ho van donar a mi, la gent dels comuns, vale? I aquests estudis jo els tinc a l'oficina de l'Associació de Comerciants, i aquests estudis, tot el que era mobilitat, comerç, i després hi havia, què més hi havia? I després l'únic que quedava era el tema de salut. Al final, el tema de salut, es va dir que seria, al principi, per temes assistencials, al final són per temes no assistencials,
no
i si al final salut,
no
si el
ser.
Salut diu que no, doncs, bueno, quedarà un dret a vol que serà per l'Ajuntament. Bueno,
veurem
per on peta això. Tu... Però al final, diem les coses com el seu nom, perquè al final, coses de mobilitat, els estudis de mobilitat jo els tinc, i tenen l'okay de la Generalitat. Vale? Els temes de comerç tenen l'okay de la Generalitat.
Tots els okays no, eh?
T'hi havia okay amb uns matisos que només s'havien d'arreglar unes coses, però al final...
Home, però s'han d'arreglar.
Bueno,
però tota aquesta informació que tu tens...
Que
no la té tothom.
Tota la informació que tu tens l'ha de tenir tothom.
I la consulta s'ha de fer amb una pregunta que miri amb un prisma molt neutral, però està clar
aquest
prisma no serà gens neutral, tal com estan anant les coses.
Aquest és el treball.
Però qui l'ha de tindre tota la informació? Vosaltres?
No, la gent.
La gent?
Clar.
Vosaltres no teniu la gent.
No estàs desinformat.
Més informació?
Home, clar.
Més lió?
Perdoneu, però si triem...
La
informació de lo que s'està tractant.
L'informació.
Si triem uns directius perquè ens tirin endavant les coses... I és que hi posem la confiança. Per tant, són els tècnics però i
si...
la gent que sap més que nosaltres.
Però si la confian...
Hem de tenir la informació. Un moment, Belén, que fins ara no hem reunat gaire
perdona.
I tinc ganes d'esbravar-me.
Perdona.
Els hi donem la confiança, per tant, els estem donant la potestat de que decideixin. Llavors aquí hi ha una cosa, i en Josep Maria ho ha dit fa una estona, si el poble no hi està d'acord, aviat se tancarà l'Aldi, perquè si no s'hi va comprar... a la que no els hi sigui rentable, fora i s'ha acabat. Però tindrem un edifici amb un dret de vol i un pàrquing fet. Mireu-vos-ho així, perquè a més, a la que vulguem exposar una consulta, el que l'exposa, la consulta, l'exposa a la seva manera i sota el seu prisma. I un altre grup que pugui tirar una altra consulta tornarà a fer el mateix. I llavors la gent són bastant manipulables perquè segons ens diuen les coses, a vegades ens fan veure les coses d'un color o d'un altre. Per tant, jo crec que aquest tema ja l'hauríem d'acabar, deixem veure venir, a l'Aldi es farà, perquè hi ha una cosa que és el lliure mercat i el lliure comerç, i a l'Aldi es farà, i pensem una cosa, de poder tenir allà un bloc amb pisos, tindrem unes places de pàrquing i un dret a vol, per l'hospital o per sanitat o per no sanitat, però tindrem un dret a vol. O sigui que dintre de lo que cap, un tros del pastel el tindrem.
Mira, si us sembla, recuperem a Tejada, que també parlava aquesta setmana aquí a la ciutat, i deia això. Ja acabem...
Estic d'acord, eh?
Sí, ja que hem citat a Sebastià Tejada, deia això sobre el tema, el monotema.
Si el gruix del comerç minorista de Calella s'hagués oposat a la tramitació de l'Aldi, estic molt segur que no hauria tirat endavant. Per què? Perquè, entre les coses, el ple de l'Ajuntament estava clarament dividit. Estic segur que una oposició frontal de l'Associació de Comerciants hauria canviat la decisió final. En tot cas, retirar-la va ser una acció política, perquè és una acció que té a veure, que té incidència en els interessos de tota la comunitat.
A veure, a Gallar vas dient que no.
Bueno, al final és l'opinió d'aquest senyor, però també t'agafaré el relleu del que va dir el Xavier Pons Domènech, que al final tots ens llevem fent política des del dematí, d'acord? Pues la nostra decisió política, entre cometes, va ser retirar les delegacions perquè nosaltres no estem aquí per fer política, la política pels polítics. Aquest senyor de política entenc que en sap un rato perquè sembla que li agrada bastant el tema, no? Però enredar la troca amb els comerciants d'aquesta manera, al final la decisió dels comerciants... la decisió dels comerciants no té cap mena de valor, en el sentit que podien presentar unes al·legacions, exposar les coses com es van exposar i es portarien a estudi. Però al final, el que prendrà la decisió última serà el ple.
Deia Tejada també això.
Pel motiu que sigui, hauran decidit que és millor inhibir-se en la lluita contra la instal·lació d'aquesta gran superfície comercial o mitjana superfície comercial i que això, d'alguna manera, que a mi se m'escapa, òbviament, han decidit que inhibir-se és la decisió correcta per defensar els interessos dels seus associats. Jo no ho acabo d'entendre, però és una acció absolutament respectable. Utilitzar-los políticament, bueno, ells sabran qui, i si volen ho poden dir. Nosaltres, honestament, els vam explicar el nostre posicionament, els vam explicar abastament com veien nosaltres l'acció de la promoció de l'activitat comercial a Calella i li vam presentar fins i tot un projecte alternatiu. Uh-huh. Nosaltres hem actuat honestament en defensa dels seus interessos, que creiem que aquesta vegada coincideixen amb la defensa dels interessos del conjunt de la ciutadania i no tenim res a reprochar-nos.
Deia, perdona, Gallar, et faig una pregunta directa. Algú us ha volgut utilitzar públicament? Ho vols dir-ho aquí a la ràdio?
No, públicament no.
Políticament, perdoneu. A veure,
políticament ningú ens ha utilitzat. Ens van venir a veure, ens van explicar les coses, i nosaltres, en un bon principi, ho vaig dir l'altre dia, vàrem treure unes conclusions encertades o no. Però, carai, aquest senyor...
Però tu vas dir que s'havia polititzat molt aquest tema.
Aquest senyor ens va presentar un projecte, repeteixo, i avui sí que ja n'estic una mica fart i diré les xifres, ens va dir aquest senyor que aquest solar valia 400.000 euros. Vale? Va dir que valia 400.000 euros, que ho digui tot, perquè ja començo a estar una mica fart. Vale? Va dir que valia 400.000 euros. Era un projecte que, si no ens hi tiràvem de cap, és a qualsevol s'hi tiraria de cap amb aquell projecte, només per mantenir el pàrquing que hi havia amb la facturació que té aquest pàrquing. Que ho digui, eh? Però quan l'endemà em truquen, i resulta que ja no són 400.000, més del doble. Carai, quins números, quins papers que portem.
Ell mateix, senyor Tejada. Ell mateix.
No, una persona dels comuns. Quins papers que portem, senyor Tejada. I com diu que té un projecte alternatiu, que el presenti d'una vegada. Què, és un comodín que ens guardem per l'últim moment? Que el presenti. Jo el vaig veure, aquest projecte, ens el va presentar. A mi, personalment, no li vaig veure una viabilitat, perquè era un altre, al final, era enterrar allà un munt de milions que revertien molt poc en el poble. Sí, unes plaques fotovoltaiques, una sèrie de coses, conservar les runes, hi havia el tema d'un pàrquing, però era tot financiat. Tot era financiat per Gesvia. I no hi havia cap diner privat que fes tot això. Avui en dia tinguem clar que la iniciativa público-privada cada cop està més a l'ordre del dia. Pues, si aquests senyors ens presenten un projecte, els de l'Aldi em refereixo, vale? I amb la iniciativa público-privada, aquesta gent et demanen una modificació del pla urbanístic per poder fer els accessos, però ells a sobre, a canvi, fan totes aquestes coses, aviam, repeteixo el que ha dit la Maria Antònia, el lliure mercat és el lliure mercat, i aquesta gent poden muntar si volen. Van demanat això, i en contrapartida l'Ajuntament els ha demanat unes altres coses. La veritat, jo no ho veig tan malament.
Belén.
Però que no digui més mentides. Que digui tot.
Belén.
Jo estic d'acord en tot. A veure, el que jo voldria puntualitzar d'abans, de la informació que l'han de tenir tots, és quan no hi ha un consens, i sembla que no hi ha un consens amb aquest tema, perquè si no estaríem aquí parlant d'això. I doncs aquesta informació jo crec que la deberien de tenir tothom per saber de què s'està parlant, perquè clar...
Aquesta informació què diu exactament?
No ho sé, és que jo sóc una... Encara, a veure, em van qüestionar algunes coses, però aquesta informació no la tenim. És que no la tenim. O sigui, la informació que, per exemple, que jo diria que la informació que teniu vosaltres no la té tothom.
Dels estudis de mobilitat...
Sí, tot.
Doncs que, el tema dels estudis de mobilitat, no sé si fins a un cert punt poden arribar a ser públics, això ho desconec.
No ho sé. Bueno, però els grups polítics deberien de tenir...
Però si un grup polític té un projecte alternatiu, carai, que el presenti, que sembla que siguin el trumfo esperant el que vingui la mà bona per deixar-lo anar.
Un moment, i la població també deberia de tenir-la, eh? La població també deberia d'estar penjat en la web de l'Ajuntament. Quan van fer la Riera, es va penjar tot. Quan es va fer la Riera,
La nova,
que es va cobrir la ria.
Que es va cobrir, aquesta informació, van fer al·legacions, van fer... Per què? Perquè era una informació que era oberta.
Em parles del cobriment de la Riera o de l'obra de Mercadona?
No, de la Riera.
Val, d'acord.
De la Riera. Ja ha plogut, no? Aquesta informació es va donar, però la informació de tot això, no sé.
No sé, jo potser et diria, no? Però el tema de la Riera sí que va ser una iniciativa única i exclusivament municipal i allà potser sí que els números poden sortir. És normal que potser si hi ha una iniciativa pública o privada, els números entre privats demanin una confidencialitat. Clar,
és que és això.
Jo puc dir...
Estem parlant del terreny privat, Per què? Si intervé...
Perquè és una cosa entre privada. Però
si intervé l'Ajuntament... Intervé l'Ajuntament,
ja no és privat.
Bueno, privat per la part...
No, ja no és privat. Però escolteu
ja
no és privat. Cosa, depèn, aquesta això... regla de tres que dieu, que hem de saber tot, hauríem de penjar-ho tot. I ho continuo dient, en el moment en què es deposita la confiança en unes persones perquè ens governin,
Maria Antònia, estic d'acord, però aquesta confiança...
Ho han de debatre en el ple.
Maria Antònia, jo estic d'acord en el que estàs dient, totalment d'acord, però no té la confiança total, perquè si no, no hauria aquests problemes en els plens.
Ho han de debatre en el ple. El que no podem és posar tot a 19.000 persones, perquè tindrem 19.000 opinions. Correcte. I llavors sí que serà un cacau. Si ara és un cacau, imagina't
el cacau. És el que hi ha, és el que he dit abans, ens tenim que adaptar als nous temps de la política. O sigui,
mira,
són dos partits, quatre o cinc.
Precisament per això hem de parlar.
Mira, però aviam si et faig la llum.
Fes-me llum.
Mira, tu el que dius que està molt bé, i els càrrecs electes, quan assumim aquestes responsabilitats, tenim molt clar el que s'ha de fer. Ara, també et dic... que gràcies a Déu va sortir lo del portal de transparència. Has intentat entrar alguna vegada en algun portal?
No.
Vale.
Jo
ho he intentat.
Bueno, és lo vostre.
Jo ho he intentat com a persona física, perquè jo no estic a cap partit. Estic treballant...
Estàs d'escoltador?
Estic com a independent amb uns àmbits. I jo, com a persona física, vaig intentar un dia esbrinar unes partides pressupostàries d'uns projectes. I a tots els ajuntaments es van penjar i van posar portal de transparència.
Sí.
Et puc assegurar que són 911 municipis, em sembla. N'he intentat a uns quants i dos són brillants. I els donen premis, i els reconeixen. Perquè el Maresme n'hi ha poquets, també t'ho dic.
Bueno.
Llavors, està molt bé... perquè jo crec que el que es tindria que fer és ser transparent. Perquè s'omplen molt la boca de dir-ho. Si fossin transparents, canviarien moltes coses, també t'ho dic.
Perquè segurament,
coses com el que diu el Josep Maria...
Però per totes les bandes, per banda dels que manen i per banda de l'oposició,
Tot aquest tema del públic-privat, que estic totalment d'acord, que funciona molt bé, però tot aquest tema seria molt més net.
Ja.
Per tot arreu. I segurament tindríem accés d'informació i ja no hi faríem cas. Però qui té la curiositat de veure aquestes coses, segurament...
Que pugui consultar-ho, no?
Ho consultaríem i estaríem tranquils.
A mi em sap molt de greu, i ara ja no parlo només del tema de l'Aldi, parlo en general. Quan veus en els governs... els que manen són perquè han tret més vots que els altres i la població ha decidit que hi fossin.
A vegades no, a vegades hi ha pactes.
Bueno, sí,
eh?
també, una altra cotxinada. Però bueno, diguem, i els que es queden en l'oposició han de governar també, en l'oposició, però han de governar, no han de destruir.
No, clar.
I en canvi hi ha oposicions que és destruir per destruir.
Però ho dius per Calella, això?
Ara ja he dit que parlàvem general, però, no només si del testament, no, però també ho dic en part per Calella.
Jo crec que a Calella no, la cosa no va així.
També ho dic en part per Calella.
Però ja ha generalitzat, ja està
jo
bé.
He generalitzat, no, vull dir que aquí segurament que sí que mirem, anem mirant, també en veurem d'aquestes coses. Però en general, és destruir per destruir. I no és això. Si féssim això, no es cal que canviïn tantes les coses, perquè el que està dient la Belén quasi bé és un règim comunista. I jo tampoc el voldria.
Però per què?
Un moment. Home, perquè si hem de decidir nosaltres tots...
Ostres, és que satanitzen el comunisme també, d'unida, però jo no soy comunista, no me considero comunista.
No he dit això, eh?
No, ja.
Les idees aquestes de que ho hem de saber tot, que ho hem de...
Però això estaria molt bé, no, Maria Antònia?
A Maria Antònia he dit lo important.
Mira, Sònia, carinyo, a casa teva quan sou?
4.
Quant costa de posar-se d'acord?
No m'ho preguntis.
Un fum, no?
Sí, sobretot perquè tinc fills adolescents.
Imagineu-se, no? Llavors, per això el comunisme està
endestat. No, però escolta'm, estaria bé que un projecte estigués exposat públicament per si algú vol consultar.
Però ja n'hi ha de projectes exposats públicament i s'exposaran al seu moment.
Satanitzen molt el comunisme i el comunisme encara... A veure, coneixem un comunisme, però el comunisme suposo que evoluciona també, no?
La falta d'informació.
Però...
A veure. Jo, per què no els polítics, els que us dediqueu a la política, per què no analiseu una mica el que està passant en general? Perquè penseu que la gent passe de votar 4 milions amb un partit i 4 milions amb un altre partit? Això demostra la total desorientació, sí, i descontent de la gent. Jo em trobo amb la gent gran, que és la que a mi em preocupa, i dic, escolta, per què no et vincules més? Ah, mira, em digues, no em toquis els nassos, tal i que qual, a mi deixa'm tranquil. Com això es vagi accentuant, i només siguem 3 o 4 els que tenim iniciativa i volem que els altres reaccionin, acabaran amb aquests 3 o 4.
Però això passa amb la gent de la meva edat. Doncs
pues això és el que hem d'evitar. Això és el que hem d'evitar.
I amb la gent jove ja no t'explico.
De qui és la culpa? Jo estic dient aquí que la culpa és de que dona la sensació en aquests moments que els polítics teniu por a prendre decisions. Perquè com que darrere hi ha la judicialització, vull dir, el que té una mica d'iniciativa el foten a la presó o per exemple, té un...
Bueno, però estem parlant una mica a nivell... Ara parles a nivell més nacional, estàvem parlant a nivell local.
Bueno,
no crec que judicialitzi tot aquest tema de l'Aldi, vaja, no ho sé.
No, ara no sol parlo amb l'Aldi, eh?
No ho sé.
Ja només faltaria aquest.
Potser també foten a la presó a mi.
És que no ho sé, tal com està la situació en aquests moments, qualsevol decisió que es pren, automàticament l'oposició ja té un abogat per a veure si heu incomplert algunes de les normatives. No, diem això de la presó. Ojo, quants n'hi ha ara denunciats de polítics aquí a Catalunya? Si cada dia n'estan sortint de diferents que resulta que han fet un desfalc, una manipulació tal i que qual. Bueno, resumint, és que el tema de l'Aldi és que l'Ermitage l'emportaran a Pineda, Entens? Vull dir que això està passant amb l'Ermitage ara a Barcelona, no?
Se l'emportaran a Madrid.
Al final, exacte.
Bueno, que a Pineda ja n'hi ha un.
Heu vist com han reaccionat l'Ajuntament? Que quan van veure que deien que probablement o que podria ser que anés a Madrid, ja han dit, bueno, és que no estem dient del lloc, dèiem el lloc, però podem trobar una alternativa.
O sigui que s'ha d'amenaçar...
Aquí quan ens anomenen el lloc...
Quan s'ha d'amenaçar és quan se pren reaccions. Bueno, doncs escolteu, vull dir, a nivell de Calella, a mi la sensació que em dona és que no es prenen decisions, si no dic per por, serà perquè els polítics tenen por a equivocar-se i tenen por a que vingui l'oposició i se'ls hi foti contra amb ells, no? Vull dir, senyors, s'han de prendre decisions, si no la població al final passarà totalment, ja passa bastant, no? Passarà totalment de la política. I els que tenen una mica d'iniciativa ens encansarem, en cremarem.
Però, mira, anem a posar un exemple. Ara te'l poso, A Pineda els hi desapareix el passeig marítim cada temporal. Cada vegada l'alcalde pren decisions i torna a posar el passeig marítim. Que arribarà un dia que s'ho pensarà 10 vegades perquè...
No, vas sentir-lo l'altre dia?
No, l'he sentit, escolta, fa dies que no el sé.
Sembla que s'ho està pensant.
Sí, clar, jo el vaig entrevistar aquí aquesta setmana i sembla que finalment
han
vist que
lo
del carril de bici ja no...
Estaven ben preses les decisions d'abans?
És que hi va haver, sí.
Correcte.
Es pot llavors, equivocar.
Per això, llavors, jo també entenc que per prendre una decisió tu pensis moltes vegades.
Sí.
Ara, també és veritat que caldrien prendre decisions moltes vegades. És això, que dius, si la confiança de la gent l'ha donada amb una llista i aquesta llista està governant, escolta, el que ha de fer és agafar el seu programa electoral i punt per punt.
I complir. Que t'equivoques, canvia, home. El que no has de fer és cometre el mateix error 3 o 4 vegades, no? Però,
home, si no és que ets tonto.
Bé, clar, però pren decisions.
Sí,
però
fixa't,
jo a vegades em llegeixo molts programes electorals de forces polítiques, diverses, a més, i miro, i hi ha algun partit d'algun municipi que el Cortari Pegarer era tan dolent que no esborrava la data i es veia, o sigui, era el cortar i pegar des de feia quatre legislatures i vol dir que no han complert res.
I si n'elimines uns quants, potser agafaries quatre partits o 60% seria comú.
Correcte, sí, correcte. Sí. I la ideologia, que és això, no? Que si són comunistes, si són de dret o si són d'esquerres.
Però és que aviam, la ciutat és la mateixa. Ara parlem a nivell municipal, la ciutat és la mateixa, per nosaltres els projectes han de ser els mateixos. Poden diferir una mica, però han de ser els mateixos.
Sí, hem, de ser, això... hem de ser eficaços, vull dir, com que no em queden massa temps, no sigui el que budeja.
Jo no, ja, no queda massa temps de vida.
De temps. No, i de vida no ho sé. Bueno,
no, no,
de vida, l'esperança que tinc de vida és que ara hi ha la Caixa que fa els seus anàlisis, ha dit que tenim 20 o 25 anys una vegada jubilat. Home, i ahir el director va dir que ja estan fent plantejaments d'hipoteques i de vida i de tal, tinguent en compte que els que neixen ara viuran 100 anys. Sí. Perquè, de moment, amb això ho tenim solucionat. Però hi ha una altra cosa, i ara ja ho reivindico obertament. Ja faré política com els polítics.
Ai, Déu meu.
I no sé quan
Granyó,
aconseguiré.
Diràs,
jo voto.
Vull. I parlo a nivell de tots, no de l'esplai, no sol de l'esplai, sinó de la gent gran.
Que deixes anar una bomba, ara.
No, del 25% de la població. Necessitem, volem el mercat. Perquè sigui un centre integral de la gent gran. Per evitar tots aquests problemes de falta d'informació...
Home, Josep Maria.
O de no aprofitar... Jo ho dic, aquí, i a més, vull dir...
És una mica fort, això,
bueno,
eh?
Això
dic, demani.
Hi ha l'altre 75% de la població que també podria opinar.
Bueno, no? Que opinin.
Bueno, que opinin, jo no. Jo, de fet,
política participativa.
Un altre referèndum.
Jo defenc la meva parcel·la, jo defenc la, de que és molt important, que és el 25%. I com que hi ha una sèrie de necessitats...
I per què ha de ser precisament al mercat?
Perquè té l'espai suficient, que és el que necessitem, perquè tingui tots els serveis necessaris per donar-los a la gent gran.
Es que retrona
sí, no piquis.
Ah, pel picar, sí. No per... Ah,
no.
Però
també
faria
es
una cosa,
mirar.
En tot cas, fem una cosa. Del gener,
I en l'Ajuntament
vell? Del gener al juny, anem fent reivindicacions. Si de cas fem un referèndum al juliol, que n'hi hagin 4 o 5 preguntes i ho matem tot de cop.
Estil
suís. Que si l'espai marcat pels jubilats...
No.
Estil suís.
No.
Però participatiu.
Perquè aquí ja estan sortint... Ja estan sortint les reivindicacions, cada un defend la seva parcel·la, i jo ho accepto i ho comprenc. Ara, jo el que sí, dic el següent. El 25% de la població necessita un espai, com altres llocs tenen, entre cometes, centres cívics, però aquest centre cívic seria un centre cívic molt més ampli, amb el que qualsevol necessitat de les moltíssimes que té la gent gran es podrien solucionar amb 500 metres quadrats.
Bueno, ara vaig a dir una cosa, jo que ja vaig ser per la gent gran, jo ja vaig tirant, encara no em considero gran, però ja veig que ja vaig fent via per allà.
I arribaràs.
Jo i tant, que hi arribaré, més aviat que els altres. I jo diria una cosa a la gent gran. Mentrestant, que si es aconsegueix o no això, anar a preguntar i anar a demanar no costa tant. I la gent gran poder... Fallem per aquí. El no voler preguntar massa. A vegades tenim por o que ens diguin no m'atabalis, però perquè si preguntéssim, si no ens n'hem enterat, preguntem. Tenim un ajuntament, a baix hi ha una informació. Pregunta en el departament, si tu, per exemple, creus que podries estar vinculat a benestar social, pregunta a benestar social, es posa el teu i pregunta si tens dret a allò. Mentrestant, jo no t'he dit que un centre que serà molt més fàcil per poder solucionar totes aquestes coses. És que el que careixem a vegades és que diem, bueno, sóc una miqueta coixet, però em quedo així. I no he preguntat a algú si em pot posar la cama dreta, saps? I hauríem de preguntar.
Maria Antònia, estic totalment d'acord, sí. Però això és el que estic fent jo des de fa 2 o 3 anys. I vull dir, i no m'està donant l'eficàcia que jo voldria.
I tu creus que si fas un centre també te la donarà l'eficàcia aquesta?
Jo et dic una cosa, Jo, per exemple, a l'Esplai, si tu has vingut allà, que sí que has vingut, està empapelat d'informació.
Sí.
És com si fossin de les xarxes socials, empapelat. Al final saps l'únic que m'està donant resultat és trucar i el parlar personalment.
Persona per persona.
M'entens? Sí. Vull dir... com més li facilitis a la gent.
Perquè tornem a el que deies, tenim un excés d'informació.
Sí, bueno, però cadascú filtra la informació en segons les seves necessitats.
Sí, però la gent està col·lapsada. Abans es deia, meu pare, sobretot amb el tema de la botiga, sempre ho deia, no? Que té la informació, té el poder. Avui en dia el poder el tenim tots. Que tots fem un mòbil...
Però tu filtres, tu tens la capacitat
filtres,
de filtrar.
Però tu tens accés... Tens accés, al final, inclús, vull dir, la metodologia d'ensenyança ha canviat, perquè al final, si un nano vol saber, m'ho invento, qui era Cristóbal Colón, entra a la Viquipèdia i li surt una una informació d'en Cristóbal Colón amb pèls i senyals, amb pèls i senyals de quin era aquest senyor, que feia, on te va néixer, quines... Sí. Bueno, però tota la seva vida.
Tot això és positiu.
I sí, però pensa que, degut a aquest accés d'informació, s'ha hagut de canviar metodologia d'ensenyament, perquè al final, avui en dia els nanos no fan tants de colzes com es havien fet nosaltres.
Bueno, és que l'ensenyament ha de canviar, eh?
Ja
entrem en un terreno
fill,
que jo
li dic al
me
meu
lo
fill,
tinc molt treballat.
Nano, que no tens deures, no. No, no, i no porten deures a casa.
És que l'ensenyament... Bueno,
treballen amb una metodologia d'ensenyament, pues que treballen molt amb equip, fan treballs conjunts a la classe, optimitzen molt el seu temps, i tinc la sort que el meu fill, gràcies a Déu, pues, toco fustes un nano que
m'atreu
molt bones notes, eh? M'atreu molt bones notes i és dels millors de la classe, però, ostres, veus que com treballen i dius, bueno, pues, han canviat la metodologia d'ensenyament.
Permeteu-me,
i abans era
de canviar.
Permeteu-me que tenim algú que vol donar la seva opinió. A través del telèfon, estem ja fora de temps. Bon dia.
Hola, bon dia. Mira, és que estic sentint, jo sóc una persona gran.
Sí.
I estic sentint això de fer coses per la gent gran i jo crec que no ens ho tindríem que separar la gent gran. Jo personalment, anant gent que està més cascada que jo, pues què vols que t'hi digui? M'estimo més veure gent jove, almenys per... No sé, per alegrar la vista, no sé com dir tu.
Però
anem a un puesto que sigui un cementiri d'elefants, que tothom balli o tothom faci el mateix.
Dona, no ho diguis això.
Això de fer coses només per la gent gran, jo em sembla que els tindríeu que fer per tothom.
Escolta'm una cosa, no ho diguis
com
això.
Com tampoc m'agrada, perdona, tampoc sí. M'agrada en el casal jove d'aquests, que diuen que es fan una pel·lícula o que sigui de 18 a 25 anys. Conxo, si jo vull anar a veure la pel·lícula.
Clar, però escolta'm...
Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé.
Escolta'm...
Bueno, dic jo, no ho sé, cadascú fa el que vol.
M'han dit que no volies dir el teu nom, sí?
Bueno, l'Antònia me coneix, sóc l'Anna.
Ah, molt bé, Anna. Bueno, l'Antònia et coneix, Antònia. Però nosaltres també encantats de la vida de saludar-te. Però escolta, Anna, no ho diguis això.
No, és que no per res, que no vull anar pel carrer, sí. Que em diguin tu, que m'has tret el ball del dissabte. Tu,
no, dona, escolta'm una cosa, però no ho diguis això de cementiri d'elefants, per l'amor de Déu.
Jo personalment, per exemple, jo a la meva edat,
sí.
Bueno, el que feien els homes tota la vida, el meu pare sempre deia que la cosa era que la dona tenia que tenir la meitat més 4 anys que l'home, no?
Sí.
Deia ell, sí. Ell ja tindria 100 i pico d'anys. Ah. Jo ara, amb una persona de la meva edat, jo no m'hi ajuntaria, jo vol juntar més jove, no sé com dir-ho.
Una cosa, Anna...
Per misèries ja tinc les meves. Anna... I això d'anar a puestos, que tots són grans i tots repapiegen i que... No...
Anna...
Bueno, no tots, però la majoria estan com jo, no?
Escolta'm una cosa,
però
Anna...
Però jo vull alguna cosa millor, tu.
Anna, et puc preguntar quina edat tens?
Jo, 70.
70. Escolta'm, em sembla que aquí a la taula et volen dir alguna cosa.
Jo,
espera't, el Josep Maria
Gallà. No diguis que soc jove perquè pitorreus pocs, eh?
No.
Ah? Avui en dia 70 són bons
anys.
Jo li dic...
I després una altra cosa, això de la gent gran, que no hagi de pagar quan hagi això, és que hi ha gent que té pensió molt baixa, però hi ha gent que té la pensió molt alta, eh? Vull dir, hi ha gent gran que cobra més... que els nanos de 18 anys i que només són 1.000 euristes.
Sí, però no és el que abunda, Anna,
per què és el fet de ser gran i has de tenir les coses barates? Si de gran no fas tant de gasto, de roba no te'n compres tant, ja no menges tan fort, ja tot està ralentí.
Jo em pensava que
només... Vull dir, la gent jove... Bueno, jo no vulgo la gent jove perquè cadascú que es tregui les puces, no sé com dir-t'ho. Però tanta protecció a la gent gran com si fóssim idiotes després de passat una edat...
Home. Escolta'm, Anna...
Una mica tonto sí que ens hi tornem, però
Anna,
tant...
Anna, escolta...
Convida-la a la tertúlia.
Has de venir un dia a la tertúlia.
Anna, vine a partir de l'altra setmana, vine en lloc d'en Pau.
Has de venir algun dia a la tertúlia.
Ja no, perquè jo tinc unes idees molt així.
És igual, Anna, les pots...
Sentim al Gallar. Què li
volia dir? No, jo...
Anna,
Gallar, ara estic per tu.
Anna!
No m'hi dic un tant, que ens tractin a la gent gran com si fossin tontos de bala que ens han de donar, que anem a ballar i que anem a fer el coi. Qui vulgui anar a ballar ja hi anirà.
Escolta'm, Anna, que no em sents.
Això,
sí, sí,
doncs
sí.
Escolta, espera't un moment, però, que el Gallar et vol dir una cosa.
Jo només veig que amb en Josep Maria Granyó, que tenim una relació molt cordial i farem coses amb la gent gran,
sí.
Però la veritat, hi ha gent gran d'aquest poble... que té una mentalitat molt juvenil, eh? Això tot s'ha de dir,
no és tan juvenil, és que t'ha denigrat una mica. Mira,
trobaràs de tot, però hi ha gent gran que té molta vitalitat, eh?
Jo vaig d'excursió, o anava aquí, que vaig anar a l'aula de cultura, així, i segons qui, ara ja no hi és, però ara arribem a Barcelona, es deia. Anem al teatre, A la mà esquerra teniu un lavabo. Hombre, a mi m'han de dir quan haig de fer pipí. Per això el fet de ser gran. Si jo tinc problemes d'orina, jo em posaré un dodotis, vull dir, m'ho recordo jo, aniré a un bar i demanaré un cafè.
Bueno, però,
vull dir,
això passa
tu creus
que ens
han de tractar així?
Perdona, no, però això passa quan vas en alguna cosa organitzada, tinguis l'edat que tinguis.
Hombre, a tu t'han de dir si has de fer pipí o si et passes de llarg, per favor.
Escolta'm, Anna, escolta
això
un moment...
Això és una falta de respecte,
Anna,
no?
Escolta un moment el president Grañó i tallem ja perquè estem fora de temps.
Sí, intentaré, Anna, ser molt breu. Jo no sé si tu has tingut o has tingut l'oportunitat de vindre a l'Espai La Caixa.
Sí,
eh?
Sí,
o has tingut oportunitat d'anar, per exemple, pues, en un centre, en una residència de gent gran, etcètera.
Sí,
etcètera,
he treballat en una, sí.
Bueno,
sí.
Pues jo crec que, ja t'ho dic francament, m'ha ofès molt de les teues paraules, amb el sentit
perdona.
De tractar-vos d'idiotes, de tractar-vos de tontos.
Ens tracteu com si fóssim nens
petits. Això és la teua opinió, això
és
sí que no estic...
És la meva opinió, com la teva és la teva.
Jo no estic en absolut...
O sigui, jo ja deia
no,
que...
Deixa'm parlar, ara.
Anna,
deixa'm
espera,
parlar.
Deixa'm.
Vull dir, em penso que aquests adjectius que acabes de donar són...
Pues mira, el canvi.
Anna, deixa'm parlar, per favor.
Anna, escolta.
Em refereixo de que això no t'ho accepto perquè hi ha gent que els que tenen la pensió baixa tenen necessitats i el que la tenen alta se l'han guanyat. Vull dir, jo, si vols, ja tindríem un col·loqui tu i jo, però jo diria que demanessis perdó a tota aquesta gent que l'has tractat d'idiota i de tonta.
Anna!
Espera un moment. Ja t'he demanat
perdó. Ja per acabar.
Ja no te tracto, no tracto la gent gran com idiotes. Ens tracten a la gent gran com si fóssim de P3. Així se queda més entès?
Bueno, no estic d'acord, però sí, t'accepto la disculpa.
Bueno, no, jo parlo com a treballadora. No, perdona, Anna. Jo te parlaré com a treballadora de gent gran, de com a gerocultor.
Sí.
A veure, la gent gran hi ha de tot, ¿vale?
Clar.
Si tu ets molt espavilada i vas per a la teva
bola, no m'han de dir per què t'anar a fer pipí.
Clar que no, però hi ha gent que necessita... Com
que
una mena
que
d'un...
Pipí,
Anna, escolta, sisplau, escolta.
Sí.
No, hi ha gent gran que necessita cariño, busquen afecto, busquen companyia, busquen amics, busquen activitats,
això
que d'una altra manera no sabrien tenir, perquè ells no tenen, a lo millor, aquesta empenta que podries tenir tu.
Bueno, ho hem de deixar aquí.
Jo busco tothom a qualsevol edat. I si la gent gran, almenys per mi, es queda a casa seva... És perquè s'hi vol quedar. Bueno. És com aquest anunci, fixa't, només això ja acabo.
Sí,
heu vist per la tele l'anunci aquest de Nadal d'una dona que menja sola i sobretot la gent gran per Nadal sola? Heu vist una dona per la tele un anunci?
Bueno,
però escolta'm, si jo menjo cada dia de l'any sola perquè estic més bé pel que sigui, el sol fet de ser Nadal, perquè és de menjar en companyia, si jo ja estic acostumat a tota la... Quina propaganda és aquesta?
Anna, ho deixem aquí. Gràcies per trucar.
Vinga.
Gràcies.
D'acord.
Estem fora de temps. Bueno, són opinions, cadascú té la seva i cadascú l'expressa doncs,
no gaire encertades.
Maria Antònia Pujol, Francesc Millan, Josep Maria Gallar, Josep Maria Grañó.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I Belén Deló.
Gràcies.
Radio Calella.cat. Xacolí Euskal Taverna. Especialitat en pinxos d'autèntica recepta basca. I atenció al nou horari i a les noves propostes culinàries per aquesta tardor. Des del 12 d'octubre, dijous i divendres obert a partir de les 8 del vespre. Dissabtes i diumenges obert des del migdia amb menú de plats bascos. El menú de plats bascos, la nova proposta de Xacolí a Euskal Taverna. Carrer Creu 6, Calella. Informació i reserves al 626 04 77 20. També ens trobareu al Facebook.
No t'adormis i posa't en marxa, perquè el carnaval ja és aquí.
I com cada any, les disfresses, les carotes i els complements del carnaval més variats els trobaràs a Establiments Folgado. Establiments Folgado, tot perquè el carnaval sigui més divertit i original. I atenció, preus especials pels grups i comparses de les rues de Carnestoltes. Establiments Folgado, carrer Riera 25, Calella, darrere l'Ajuntament. Tot per al carnaval. Disfresses, carotes, barrets i complements.
Prepara't. A Minlingua ho tens fàcil. Nous cursos totalment subvencionats adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. Curs d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals. Curs amb titulació oficial i certificat de professionalitat nivell 1. Curs d'anglès B1. Requisits d'accés. Edat mínima 16 anys. Nivell acadèmic o de coneixements generals. Mínim segon curs d'ESO o equivalent. Nivell d'anglès A2 acreditat o contrastat amb prova de nivell. Inscripcions obertes. Més informació a InLingua, carrer Bruguera 275, Calella, o al web inlinguacalella.es.
Amb el suport de Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Servei d'Ocupació de Catalunya, Ministeri d'Empleo i Seguretat Social.
Recta final de la ciutat amb la Dolors Lleuri. Bon dia, Dolors.
Espera que poso la cinquena.
Sí, en un minut, ràpidament, l'abans de l'informatiu de la una.
Vinga, doncs, a aquesta hora pendents del Dia de la No Violència i la Pau, que avui celebra l'Escola Pia de Calella, ho fa amb una performance a la plaça de l'Església, sí, que ha de començar d'aquí a pocs minuts, a les 12 del migdia. Estarem pendents d'aquesta expressió que faran els alumnes de l'Escola Pia, reivindicant un món just i sense violència per a tots els infants del món. Des de Preservem el Maresme, des d'aquesta plataforma que es reclama i es demana unitat d'acció al territori, sí, tant social com política, per reivindicar millores en la mobilitat. Antoni Esteban, el portaveu d'aquesta plataforma, avui aquí a la ciutat, amb dures acusacions contra la classe política, que diu que han incomplert totes les promeses fetes en els últims anys, la qual cosa ha deixat el territori amb unes infraestructures de l'any 2005. Sí. I estem al 2020. Avui escoltarem a les voluntàries de la Protectora de Palafolls una setmana després que fessin aquella crida a través de les xarxes demanant a tothom que acollís temporalment els gossos perquè se'ls havien inundat les instal·lacions, encara en procés de recuperar la normalitat. Els que fan les voluntàries de la Protectora és demanar a la gent que ha acollit aquests animalons que tinguin a bé allargar una mica més l'estada fins que acabi de passar el fred. I escolta'm, avui acabarem amb música, recuperant una mica quins són els candidats als Premis Enderroc, aprofitant que encara hi ha oberta la fase de votacions del públic.
Doncs això a partir de la una. Gràcies, Dolors.
I escolta, i enhorabona a la Núria Muñoz, de la Núria Fugassot i a la Isabel Feliu, que són les guanyadores d'aquests tres abonaments,
sí,
del cicle cultural que heu sortejat avui.
Gràcies, Dolors. Vinga. Demà tornem als vols de les 10. Adéu-siau.